Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Què tal? Bon dia, com està? Soc el Ricard Álvarez. Comencem Herrera en COPE, puntuals com sempre a les 12:20 minuts. Dilluns, començant la darrera setmana del mes d'octubre, 28 d'octubre avui, hores d'ara a la ciutat de Lleida, amb 16 graus, cel ennuvolat. Buscarem com sempre la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Buscarem també la connexió amb el director del diari La Mañana per veure què passarà aquesta setmana amb el Francesc Guillaumet, els consells de la doctora Torrejón, i posarem somriures a les cares de la gent, que bona falta ens fa amb un dilluns. Del Joel Carnicer, el seu espai, algú ho ha fet. Encara ens quedarà temps d'obrir la finestra dels records, la del Joan Bellmunt. A partir de la una, bocins d'història amb el Joan Ramon González, i a dos quarts de dues, la radiografia, la nostra tertúlia d'esports, on posem sobre la taula tots els resultats del cap de setmana. Ja saps que ens escoltes en directe des de les 12:20 fins a les 2, sempre des de Lleida, de dilluns a divendres, des de la Seu d'Urgell, des de Balaguer, des de Lleida mateix, a través de les aplicacions al mòbil o des de la web cope.es, que en tots dos casos pots triar escoltar l'emissora de Lleida. 16 graus, hores d'ara a la ciutat de Lleida. Aleix Poblet, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim força presència de núvols a la província de Lleida i durant les properes hores d'aquest dilluns podem tenir alguna pluja dèbil a la zona del Pirineu. Les temperatures baixen al sud de la província amb pocs canvis. A la resta, 22 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Balaguer, a Tàrrega i a Viella i 19 a Lleida. El vent és de sud-oest fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel una mica ennuvolat, creixeran núvols d'evolució a la província de Lleida i tindrem a primera hora alguns bancs de boira. Al Pirineu durant la tarda podem tenir algun ruixat en forma de tempesta. Les temperatures baixaran al Pirineu amb pocs canvis. A la resta arribarem als 22 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida, Balaguer, 19 a Tàrrega i a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. Busquem l'actualitat informativa.
COPE Lleida. Estàs informat.
Una actualitat informativa que hem de començar parlant de víctimes mortals a la xarxa viària catalana aquest cap de setmana. Un motorista ha mort aquest cap de setmana en xocar amb el cotxe que circulava en sentit contrari a la carretera C-13 a Castell de Mur. La jove havia caigut prèviament a la carretera. Tenia 28 anys i circulava direcció Camarasa. També una persona ha mort en l'accident d'un planador a Menàrguens. El conductor havia sortit de l'aeroport de la Cerdanya i va perdre la connexió per ràdio quan sobrevolava el Puig Pedrós. I ferit greu un home que ha patit un accident de parapent a Vilanova de Meià. Els fets han tingut lloc a la zona del Montsec de Rubiers, al cim del pla de Miratallars. Un grup de persones s'ha emportat fins i tot, les rodes del tren descarrilat entre Puigverd de Lleida i Juneda. Les rodes del tren. Mira, les del cotxe, no ho justifico, però és relativament fàcil. Ara, les rodes del tren. Doncs fins i tot això, a més de cables de la catenària i altres peces de la infraestructura que va quedar destrossada després que el comboi de Continental Rail sortís de la via la nit de dimecres a dijous de la setmana passada, després del temporal de pluges que va provocar destrosses milionàries a les Garrigues. Aquesta situació ha portat a desplegar a la zona vigilants privats que ahir custodiaven el comboi descarrilat i els contenidors. Recordem que desenes de persones van arrasar amb les mercaderies que transportava el tren, els contenidors que es van poder obrir o que van quedar en disposició de poder accedir. A part de tot això, cable de la catenària, les rodes del tren i d'altres peces dels vagons i de les vies. Així som, alguns. Obrim la plana política. El president Torra ha demanat reaccionar ràpidament a les afectacions per les pluges perquè la collita d'oliva comença en 15 dies i també ha dit als alcaldes de les Garrigues que quantifiquin els danys i vol una finestra única per als damnificats. Parlem d'afectacions a la xarxa de ferrocarrils. Una crema de palets de fusta i pneumàtics en un tram de la R3 proper a Puigcerdà talla mitja hora el servei ferroviari. L'acció, difosa pel CDR de la Cerdanya, ha afectat un tren procedent de la Tor de Querol i s'ha hagut de parar a Urge. També ha quedat restablerta la circulació entre Lleida i Calaf, de trens parlem, després de retirar un tren que havia xocat amb objectes a la via. El comboi havia atropellat fustes i un bloc de formigó que s'havien col·locat intencionadament entre Castellnou i Golmés. De fet, Renfe ha patit una trentena de talls per la presència d'objectes a la via i manifestacions des del 14 d'octubre. Tres de les incidències s'han produït a l'alta velocitat entre Figueres i Barcelona. Ull, perquè aquesta manera de protestar pot acabar provocant un accident i en el que haguem de lamentar, doncs, haguem de lamentar o ferits o fins i tot algun mort. Ull amb aquestes protestes a les vies. Prop de 4.000 persones van aprofitar ahir al matí un dia assolellat i meteorològicament excel·lent per gaudir de la 33a edició del Dia de la Seu Vella organitzat per l'Associació Amics de la Seu Vella. Des de ben aviat es va veure que enguany la festa tindria una afluència més gran que en altres ocasions, fins al punt que l'organització, que va a càrrec, com dèiem, de l'Associació Amics de la Seu Vella, explica que més de 3.000 persones són un rècord. Joan Ramon González, que en parlarem després a partir de la una, president de l'associació, va mostrar la seva satisfacció pel transcurs de la jornada. I recordem, abans de parlar d'esports, que el govern s'ha oferit a Sada per buscar un comprador o inversor que eviti el tancament de l'escorxador de Lleida. Recordem que la setmana passada van publicar que tancarien, deixant fora a 260 persones. Empresa i Coneixement s'han posat en contacte amb la firma amb la voluntat de treballar en la cerca d'una solució en aquest sentit. Parlem d'esports tot seguit, ho farem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia BlueLink, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona híbrid elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Doncs comencem parlant de motor. Ahir Àlex Márquez va patir, però per ser campió s'ha de saber patir. Va acabar vuitè a Austràlia perquè els seus rivals doncs anaven més ràpid. A més, uns quants dels seus rivals pel títol van retallar diferències i va reconèixer que li va costar des del principi, tot i que segueix líder amb 28 punts d'avantatge davant del segon. Per tant, una carrera de marge com a mínim, que són 25 punts. En canvi, Marc Márquez va anar darrere de Maverick Viñales. Al principi van anar en grup, després es van escapar i va esperar a la recta de la darrera volta per passar Maverick Viñales, que després va intentar tornar-li a la curva 10 i se'n va anar a terra. Per tant, 11a victòria de la temporada per part de Marc Márquez, que per cert passa a ser el pilot amb més victòries de tota la història d'Honda, amb 55, després d'igualar la darrera cursa, la 54 de Mick Doohan. Ara amb 55 és el pilot d'Honda amb més victòries de tota la història. En futbol, el Lleida Esportiu va empatar 0 davant del Levante. En bàsquet, el Palencia va guanyar amb triple el darrer segon, 89-87 al Força Lleida, i el Pardinyes va perdre a casa 63-76 davant del Gran Canària. Amb hoquei, empat de Lleida llista al pavelló 11 de setembre, 4-4 davant del Girona, i la M femení que va perdre per 1-0 davant del CUE. De tot això en parlarem a partir de la una, a partir de 2:15, a la nostra radiografia.
Ahora posibilidades ilimitadas para tu negocio con oficina conectada de Vodafone. Un nuevo concepto de oficina que ofrece nuevas formas más eficientes de trabajar, un nuevo entorno laboral y sobre todo la tranquilidad de hacerlo de forma segura. Infórmate sobre oficina conectada en el 1443 y en tiendas Vodafone. Vodafone Business. Ready?
Los jóvenes no somos cuadriculados, somos abiertos, curiosos, flexibles, con todo por hacer.
No somos cuadriculadas, somos críticas, comprometidas, creativas, con todo por descubrir. No somos cuadriculadas.
No somos cuadriculados.
No podemos serlo.
Y la FAD tampoco.
En la FAD abrimos nuestros horizontes para que la juventud alcance los suyos. ¿Te unes? FAD 916-1515.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box.
¿Crystal Crack?
Crystal Box. Si la luna de tu coche hace crack, ven a Crystal Box. Nos ocupamos de todo con tu seguro para que la reparación de tu luna no te cueste nada. Y ahora, por cambiar o reparar el parabrisas de tu coche, llévate gratis un taladro de batería de 12 voltios. Recuerda, si Crystal Crack, Crystal Box.
Herrera en COPE. COPE Lleida. Amb Ricard Álvarez.
Doncs hem començat una nova setmana i ja sabeu que aquí a COPE Lleida les setmanes les comencem sent valents, fent previsió del que es parlarà o del que passarà aquesta setmana. I jo, com que, mira, per si acas, per no quedar malament, que tampoc és això, però qui està més damunt de tota la informació és el director del diari La Mañana, el Francesc Guillaumet. Francesc, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia, Ricard.
Escolta, comencem nova setmana. És una setmana... Bueno, escolta, els escolars estan feliços, sí, perquè divendres és festa i moltíssimes escoles s'han agafat el dijous com a dia de lliure disposició, per tant, sí, escolta, serà de dilluns a dimecres. Ja ho signaríem tu i jo, això,
qui
també.
Pogués, eh? Qui pogués tornar en aquelles èpoques,
I tant que sí.
Que comptàvem els ponts que els feien.
Vaja, i tant que sí.
El periodisme s'acaba la història.
No, i tant. És una setmana estranya, però no deixa de ser la prèvia de la setmana de campanya electoral per les eleccions.
Exactament, sí.
És aquesta.
Em preguntes, evidentment, què serà notícia aquesta setmana.
Sí, què passarà aquesta
doncs
setmana?
Doncs bé, aquesta setmana, atípicament, el dia de la castanyada, el dijous a la darrera hora de la nit, començarà aquesta campanya electoral atípica d'una setmana només, que ens ha de portar el 10 de novembre, i amb aquestes eleccions que es preveuen cada vegada més renyides.
Sí.
Avui surten unes quantes enquestes una altra vegada als diaris, la setmana vinent en veurem alguna altra, segurament, i, clar, continuen dient aquestes enquestes, la Demoscòpia continua dient que el PSOE guanyaria aquestes eleccions, però el PP està pujant bastant. El PP està pujant bastant i Ciutadans està caient també bastant, i una altra dada de les enquestes que diuen que la CUP podria treure una representació força important.
Sí.
Alguns diuen de 4 o 5 diputats, la CUP, que es presenta per primera vegada en unes eleccions espanyoles, no? Doncs bé, aquesta serà evidentment una de les notícies de la setmana. Que comenci la campanya, només un apunt, que comenci la campanya el dia de la castanyada, diu, algú li pot semblar curiós, però jo he de recordar que les eleccions que va convocar Pasqual Maragall al segon tripartit, les eleccions on ja no es presenta ell de candidat, sinó que era José Montilla, el candidat del PSC, les va convocar, és a dir, es va fer les eleccions el dia 1 de novembre.
Ah,
no recordo si era l'any 2007, però es va votar amb el dia de Tots Sants.
Mira,
per tant, aquesta vegada comença la campanya el dia de la castanyada i aquella vegada vam votar el dia de Tots Sants. Per tant, es pot dir que tot està inventat.
Sí, sí, i tant que sí. Què més, Francesc?
Bé, aquesta setmana, evidentment, continuarem parlant i continuarà sent notícia els efectes del temporal, sí, de la llevantada que vam viure la setmana passada i que va arrasar, literalment, diversos pobles de les Garrigues i del Pla d'Urgell. Ahir va vindre el president Torra, va dir que es va comprometre a que hi hagués rapidesa en la resolució de les ajudes, i perquè diu que fins i tot els danys que ha fet pot posar en perill la collita d'olives, i per tant la collita d'olives, evidentment, per les comarques de les Garrigues, per l'oli excel·lent que tenen les Garrigues, és una cosa important. Per tant, s'ha de solucionar. La setmana passada diem que bé que plou, no? Algun va dir que bé que plou, i abans de que se sapigués que havia fet disbarats l'aigua, perquè els pagesos ho tindran millor, però clar, en aquest cas fins i tot l'aigua ha fet mal no només a la gent, no només als pobles, no només a les terres, sinó també a un sector productiu, que és el de l'olivera.
És que realment l'aigua sí que era necessària,
sí.
El que passa és que, perquè vull dir, feia molt temps que Lleida no estava plovent,
sí,
però
sí,
clar, de la manera que cau és el problema.
Exactament, i per això nosaltres el dimecres, el dia després del temporal, vam fer ja una cobertura molt gran, perquè el primer dia, com tots els diaris, vam reaccionar a darrera hora de la nit, perquè va passar en aquella hora el temporal.
Sí, sí, sí.
No? Per tant, vam adaptar la portada, vam fer una pàgina de les inundacions, però l'endemà ja vam ficar una persona a peu de carrer per parlar del que passava, i la informació que agrupa totes les pàgines de les inundacions la vam titular d'una manera, i és La pluja no sap ploure, que és d'alguna manera un homenatge a aquella cançó de Raimon que diu això, que en aquest país la pluja no sap ploure, sí, i ens ho va demostrar.
Molt bé, Francesc, escolta, hi ha una altra cosa que és, bueno, que és notícia, ja ho hem dit, que passarà, que comença la campanya electoral el dia de la Castanyada a la nit, però tant el diari La Mañana com la cadena COPE comencem les entrevistes electorals, i ho farem aquesta setmana també, ja.
I tant, demà comencem a fer ja les entrevistes electorals aquí a la seu del diari La Mañana, juntament amb la cadena COPE, amb vosaltres, una experiència que repetim, que ja vam fer la passada convocatòria d'eleccions municipals, uh-huh. Va resultar molt profitosa per tothom, i demà pues, hi tornarem, no?, en col·laboració amb La Mañana i la COPE, a entrevistar els candidats per Lleida pel 9N.
A més, fem la fórmula que avui ho escoltes a la ràdio i demà ho llegeixes, però de manera extensa, amb fotografies i tot, al diari La Mañana. A la ràdio farem un extracte de l'entrevista, i si la voleu llegir en profunditat, amb tots els matisos i amb tot, l'endemà al diari La Mañana. Vull dir que estarem entretinguts.
I també, només afegir, al canal YouTube que tenim el diari La Mañana, que també farem un extracte bastant extens del que serà aquestes converses amb els nostres representants al Congrés dels Diputats.
Allí ens podreu veure, que els que treballem a la ràdio no estem acostumats a això, però allí ens podreu veure al canal de YouTube. Bueno, i els que treballeu a la premsa, d'aquella manera tampoc. El que passa és que avui en dia les noves tecnologies entren a tot arreu ja, i t'hi has de posar, això està clar.
Exacte,
és així.
Ha canviat una miqueta, però sí, és evident que els que estem premsa escrita o ràdio normalment no sortim a la foto.
Molt bé, doncs hem fet aquesta connexió com cada dilluns amb el director del diari La Mañana, amb el Francesc Guillaumet. Tornarem a parlar la setmana vinent, ja serà mes de novembre, fins llavors. Escolta, que tinguis bona setmana.
Igualment, Ricard, salut.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
Cada semana tratamos diferentes temas con la doctora Torrejón. Uno de ellos es el sobrepeso, y hoy me gustaría que desmenuzáramos el método que usan en el centro de la doctora Torrejón. Carmen, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Ricard.
Oye, ¿en qué consiste exactamente el procedimiento que usáis en vuestro centro para perder peso?
Pues mira, si quieres que te diga la característica más importante, es reducirle al paciente el 50% del esfuerzo. Esto lo sabemos todos, sabemos el trabajo ímprobo que nos cuesta perder algunos kilos, sobre todo cuando vamos cumpliendo años, porque nuestro metabolismo se va haciendo un poquito más lento. Entonces, claro, se nos pone la cosa muy cuesta arriba, y eso hace que tiremos la toalla antes de llegar al objetivo y entramos en un círculo vicioso. Pues bien, nuestro método se caracteriza porque va a quitar ese 50% del esfuerzo. Esto va a hacer que los pacientes consigan un mejor resultado en menos tiempo y con menos esfuerzos por su parte, como acabo de decir. En segundo lugar, vamos a ayudar a remodelar, que esto es muy importante. Cuando perdemos peso solemos perder más de donde menos necesitamos perder, y sin embargo con nuestro procedimiento hacemos que se pierda la grasa donde más se acumula. Y vamos a ayudar también a evitar un descolgamiento añadido del tejido, es decir, según los años que tengamos y según los kilos que tengamos que perder, a veces se nos quedan, lo que suele decir la gente, las carnes fofas, ¿no? Las carnes flojas, y esto no nos gusta, ¿de acuerdo? Y es normal que no nos guste. Entonces nosotros esto también vamos a trabajar desde el día número uno, vamos a evitar que esto suceda, y todo este paquete completo es lo que va a ayudar a que el paciente pueda mantener muchísimo mejor los resultados en el tiempo.
Ya supongo que cada persona y cada caso es un mundo, pero aproximadamente o generalizando, ¿qué promedio de pérdida de peso por semana puede llegar a conseguir un paciente?
Mira, me encantaría, porque esta es una pregunta que me hacen muchísimo por teléfono, cuando nos llaman y también cuando el paciente viene a la visita.
Hombre, ya supongo que la gente, doctora, oye, ¿cuánto voy a perder cada semana y cuándo llegaré? Claro.
Nosotros sí que damos un tiempo, ¿vale? Es decir, según cada persona, según que se sea hombre, mujer, edad, histórico del sobrepeso que tiene. Es decir, si yo toda la vida he sido obeso o resulta que lo he cogido los últimos años. Es decir, según todas esas variables y esas características, las personas van a perder peso con diferente velocidad, ¿de acuerdo? Por lo tanto, esto es imposible. Y quien lo diga se está equivocando de cabo a rabo, porque a mí una semana, por lo que fuere, una persona me puede perder, lo digo así a ojo, ¿eh? No, el mundo puede perder 2,5 kilos y la semana siguiente perder 600 gramos y decirle que va perfectamente en evolución. Es decir, que no hay un promedio estático, fijo, establecido para cada persona. Por eso es muy importante que la persona que quiere perder peso acuda a un médico, porque hay que conocer muy bien los intrínculos de lo que es el metabolismo, de lo que es el programa de pérdida de peso y cómo reacciona nuestro cuerpo. Y por lo tanto, lo que hay que ver es que el paciente nos diga que todo va en marcha, sin justificarnos, ¿no? Pero decirnos, no, mira, todo está bien, no te preocupes, y que nos vaya explicando el por qué dice que va bien. Por lo tanto, no esperemos en un promedio estático, sino que veamos que la evolución que vamos llevando en el entorno y en las circunstancias que cada uno de nosotros tenemos son correctas.
Uh-huh. ¿Se podrían prescindir, por cierto, de las visitas semanales al centro? ¿O es una mala idea?
No, mira, nosotros el procedimiento que utilizamos, yo siempre se lo identifico al paciente como una silla con cuatro patas. Una de las patas es la pauta alimentaria, es decir, la dieta, que utilizamos dieta mediterránea. La segunda pata de nuestra silla es el uso de la homeopatía por vía oral, que va a ayudar muchísimo a tratar las causas de ese aumento de peso. En la tercera pata de la silla es la visita semanal con el remodelamiento corporal que hacemos durante una hora y que hacemos un estímulo también importantísimo. Y la cuarta pata va a ser el uso de infiltraciones, de mesoterapia homeopática que damos por escrito al paciente. Entonces, cuando nos preguntan a veces prescindir de esa visita semanal, sería prescindir de ese momento donde nosotros le damos el 50% de estímulo al paciente. Con lo cual, sería prescindir del momento donde nosotros le damos mayor resultado y le quitamos mayor esfuerzo. Por lo tanto, valga la redundancia, valga que me estoy reincidiendo en este tema, es imposible, me encantaría por podérselo facilitar al paciente, pero es imposible para nosotros prescindir de esa visita semanal, porque no nos permitiría conseguir ni los mejores resultados, ni sobre todo en el menor tiempo posible.
Claro, porque esto también es importante, ¿encarece mucho este planteamiento, el tratamiento?
Pues mira, me encanta que me hagas esta pregunta, porque a veces cuando nosotros hablamos, el paciente piensa que siendo un centro médico, que teniendo, en el caso nuestro, visitas por parte de una diplomada en enfermería, uh-huh, visitas por parte y tratamientos hechos por parte de auxiliares, controles médicos siempre y semanales, planteamientos médicos, ¿no? Uno piensa, bueno, esto tiene que ser carísimo. Pues yo desde aquí les quiero decir a las personas que nos escuchen que nosotros somos muchísimo más baratos que un centro de estética. Y para esto lo mejor es poder comparar, que el paciente se informe en diferentes sitios y que evalúe cuánto podría pagar en un centro de estética con un tratamiento simplemente estético de una hora de duración, y luego cuando viene a nosotros y tiene el presupuesto, que pueda darse cuenta de las diferencias y del precio que resulta al final. Al final, insisto, nosotros somos bastante más económicos, y sobre todo yo creo que hay cosas que donde hay que valorar muchísimo la economía, porque esto es importantísimo, pero también hay que valorar lo que me están dando a cambio. Entonces, si voy a pagar barato, pero al final no voy a conseguir lo que quiero, ese barato que he pagado me va a resultar muy caro.
Ya lo dicen, ¿eh? Al final te puede salir carísimo y ser
sí, barato. Sí.
Pues oye, si habéis probado varias cosas y no habéis alcanzado vuestro objetivo, llamad al 934 14 36 31, 934 14 36 31 y pedid una visita informativa personalmente con la doctora Torrejón, sin coste para vosotros. Que sí, que en Lleida los lunes la escuchamos, pero es que si llamas al 934 14 36 31, al final podrás quedar con ella para hablar de tu problema, porque cada uno es un mundo. Y poder plantear todas las dudas, que la gente también se queda más tranquila, ¿eh?
Correcto.
Solo si cambiáis os podéis plantear llegar a lo que siempre habéis deseado. Recuerda, llama al 934 14 36 31. Doctora Torrejón, como siempre, buena semana, gracias.
Un saludo.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Herrera en COPE. COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, ja saps, anem a posar somriures a les cares de la gent, que prou falta ens fa, sobretot els dilluns, i l'encarregat d'això ja li quedarà, jo crec que ja li quedarà, això ja li quedarà de per vida. Joel Carnicer, què tal? Bon dia!
Bon dia, Ricard! Toma ya.
Les línies de telèfon que no estan preparades per aquest rang de freqüències, eh?
Ja. Deuen estar sempre escoltant. No, Dios, otra vez.
Molt bé, Joel, escolta, què tal, com estàs?
Bé, tinc una mica de son, per això.
Ja.
Tinc una mica de...
Sí,
a veure, a veure, és dilluns tres quarts d'una, o sigui que...
Sí, no, ja, però ja la porta és de... No sé si et passa tu, però jo estic acostumat a aixecar-me molt aviat ara, però clar, que els diumenges ja fas com festa major, que t'aixeques 9, 10 o així, ja comença mal, ja comença una mica complicat.
El dilluns has de reajustar, i quan comences a estar reajustat ja és dimecres o dijous, i divendres,
correcte,
i dissabte tornem-hi. No,
correcte,
estan ben pensades, les setmanes laborals, jo ja ho dic, això.
No, ja, a fer, no
dilluns
sé.
Festa, sí. Dilluns festa.
Sí, però és que llavors després voldríem el dimarts, també.
No, home, tres dies de festa, vols dir?
No et fan una mica de ràbia aquests memes de l'internet o... Ai, ja és lunes, que un gat faci, per exemple, sí. Molt cansat, home, de fer cafè. Home, vull dir... Pues
bé, algun
dia
haurem
de fer alguna cosa, no?
Sí, algun dia, sí, això està clar.
És molt avorrit, també,
no? De totes maneres, sempre defenso que cada dia és bo per fer qualsevol cosa. És a dir, no cal esperar-nos a dissabte o a divendres, que el dilluns són bons iguals. Tenen
mira,
mala
però,
fama,
però... Bueno, però tu no pots anar a Port Aventura el dilluns, per exemple.
Home, sí, et demanes dia festa i te'n vas cap allà.
Clar, però, bueno...
I trobaràs menys, eh?
És que ets tan optimista, Ricard.
Clar que sí, home. Molt bé, Joel, escolta, anem a lleis i a notícies.
Ah, vale, vols començar per les lleis, vale. Sempre fas el mateix, jo sí. Tenia preparat, però vinga, va, vamos allà.
A veure.
Vinga, anem als Estats Units i començo amb aquesta que m'agrada bastant, que diu que en Vermont sempre el tinc assimilat a arbres, pins, tot verd, no sabem com serà, no? Però,
sí.
Vermont. Bueno, en Vermont las mujeres para usar dentadura postiza necesitan estar en posesión de un permiso firmado por sus maridos.
Oh.
¿Vale? Es decir, si una señora pobre es vol ficar dentadura porque te les dents como un acordeón...
Eso, si el marido pues, no la autoriza, no pot.
Si digo, no, a mí me gusta como al natural. Yo no quiero esto, pues la mujer no pot. La dona no
però,
pot.
Però
no
per què van fer aquesta... I per què devien de fer aquesta llei?
Això és molt curiós, perquè, clar, per internet trobes les lleis, però no trobes el perquè. O sigui, hauríem de fer, de passar a l'altre punt, que és buscar el perquè d'aquesta llei.
Hosti, però això és complicat, eh? No li veig el perquè, eh?
Això és igual una mica que amb la Guerra Civil, que jo crec que d'aquí molts anys, no la Guerra Civil, una mica abans, que d'aquí molts anys es dirà, sí, però per què no podien votar les dones? Val. Clar, és que resulta que, vull dir, a les dones no les saben votar, perquè els jefes del turno tenien por de que votessin a les dretes.
Ah.
Saps? I llavors perquè deien, ui, si aquesta dona vote, l'home li dirà, no, tu has de votar aquí, és una ordre.
Home, però suposo que n'hi tenien... hauria de tots els gustos, com els homes,
clar,
no?
Però vull dir, precisament no les volien deixar votar per això. Vinga, què més?
Dentadura postissa. Vinga, va, una altra.
En Kentucky, està prohibido llevar armes ocultes que superen els 2 metres de l'arc.
Home,
¿vale?
Sí.
Sí. Jo no sé com de altes han de ser les persones, però imagina't que portes un rifle o... El... Home, és que algo de 2 metres d'alt ha de ser algo molt gran.
O ets el Fernando Romay o el Shaquille O'Neal o un d'aquests, i encara... O sigui,
si... o tu has de fer a mida i has de dir, no, 1,99...
Sí.
Para que no me digan
esto que sobresale, ¿no? Por aquí detrás de la oreja, no, tranquilo, no, no es un arma.
Sí, no es lo que parece.
Y ve desde baix del peu, ¿eh? No, home, però a mi em passaria un pam, que jo faig 1,75 m.
Sí, no sé, és tan estrany. Yeah. Bueno, però igualment, si... Hosti, no sé.
Bueno, però hi ha una llei, això és que una persona molt alta li devien de trobar un rifle amagat i van dir, mira, fem una llei.
Corre, si jo me'ls imagino anant corrent. Sí. Corre, aquesta persona ha fet això... Segur que moltes altres també, no?
Clar, anem a fer una llei absurda que si d'aquí molts anys el Joel Carnicer ho podrà explicar a Copa Lleida, això. Devia de ser per això, perquè és que si no, no s'entén.
Sí, ja començo a explicar que hi ha alguna així, perquè...
Home.
Bueno.
Vinga, va, anem a...
És molt bona. Diu que en Arkansas se prohíbe a los perros ladrar a partir de les 6 de la tarda.
Ah, ui, a les 6 de la tarda?
Sí, és a dir, ja no poden...
Però a les 6 de la tarda no és cap hora, no?
No, ja, però bueno, suposo que la gent ja ve de treballar i aquestes coses, tu li has d'ensenyar al teu gos que pot cridar fins a l'hora que vulgui, però a partir de les 6 de la tarda a callar.
Diu, mira, veus, quan l'agulla gran està dalt i la petita està baix, prou.
Prou.
Només ens faltaria això. I com ho feien?
Bona pregunta. Bona pregunta. Bueno, a lo millor fan com allò del Simpson, no? Que aquella màquina del Homer per roncar, que sona de música, pues a lo millor els hi fiquen això i sona, no sé, i sona Elvis, per exemple.
Bueno,
saps?
No sé.
Entre els bugeixen.
Molt bé. Bé, va, que han fet tres lleis. Ara anem a les notícies, que aquestes també és una cantera interessant, eh?
Mira, jo avui he trobat notícies que potser no són espectaculars, però sí,
però t'han fet gràcia.
Sí, són surrealistes.
A veure, va.
Crec que dins del món del surrealista. Perquè diu, atén al titular, Las sillas infantiles de los coches tendrán que llevar un sistema antiolvido de niños en Italia. ¿Vale? T'explico. O sigui, resulta que la majoria de pares i mares, és a dir, guanyaran el premi de pare a l'any, resulta que se deixen a la canalla al cotxe.
Home.
I a les presses, ai, marxen i deixen el crió al cotxe. No? I llavors diuen, hosti, on està? I llavors de tornar, i diuen, tinc el cotxe, me deixen al cotxe. Pues, llavors és el que a Itàlia ha passat això, i no t'ho perdis, perquè diu que ara s'han de comprar unes cadires a mida, que són unes cadires que quan te deixes el crió, piten. En tant, que te l'estàs deixant, saps?
Però a veure, si han fet una llei així, és que devia haver molta gent que es deixava els nens.
Estic segur que sí, i de la millor la gent trucava, perquè això passa molt, igual que quan...
Molt. A mi no m'ha passat mai.
No, vull dir... Bueno, pues dic que jo a vegades, per exemple, m'he trobat gossos dins d'un cotxe i dius, hosti, què fas?
Home, però l'hauran deixat volent.
Clar, però dius, l'amo ha marxat mitja hora, perquè tu quan arribes allí passen 15 minuts, dius, hosti, l'amo ha marxat mitja hora, dues hores, què passa aquí?
Clar, no saps, deixen, clar.
I els dius, rebento el vidre o no rebento el vidre?
Sí,
perquè
sí.
Llavors ja és un fregau, ja quan comences a... I m'ha passat diverses vegades, eh?
Pues, dic, bueno, tu truca al 112.
Sí, però clar, llavors espero un temps prudencial, perquè a més, si pateixo, me quedo allí perquè pateixo.
Clar.
En fi, total, que l'excusa aquesta és, en cas de que no portis la cadireta, multa de 80 euros i 5 punts del carnet.
Caram.
És a dir, jo crec que cada vegada hi ha més excuses per això, precisament, no? Són excuses per dir, vinga, a veure si els traiem a tots el carnet i deixin de conduir.
Això. Perquè hi ha massa cotxes a les carreteres, a les ciutats.
Hi ha massa cotxes.
Sí, sí, no pot ser això. Perquè... Home, 5 punts és...
5 punts i 80 euros per si de casa.
Quants punts tenim al carnet? 12?
12.
Home, sí, doncs 5, sí. És quasi bé la meitat, eh? Bueno.
Sí, déu-n'hi-do. Sí. Bueno, més. Aquí és també bastant surrealista i és que diu que saquen unes zapatillas con agua bendita en la suela. ¿Vale? O sigui, això ja és l'últim de l'últim, ¿vale? Diu que...
Però per a què?
Això és una pregunta, però...
No, t'ho dic perquè hi ha un altre líquid que te da ales. Però clar, l'aigua beneïda, sí. Què et fa?
Clar, mira, no sé, jo ja des de que estic vivint a Barcelona ja no me pregunto aquestes coses, perquè és tot tan surrealista, vull dir, és tot tan abstracte...
Però què porta, una càmera a dins amb aigua? Vull dir, un dipòsit amb aigua beneïda.
Exacte.
I com ho pots comprovar, si està beneïda o no?
Bueno, te n'has de fiar, jo m'imagino...
Has de tenir fe.
Agafant un munt de capellans, com si fossin nens vietnamites, en plan, corre, venga, beneïs-la, no? I llavors...
Claro, com que no hi ha feina, no hi ha gent a les esglésies, doncs vinga, va.
Exacte, vinga, s'ha de fer.
Ara farem això, mare de Déu. Em perdó.
Sí. Més coses. La policia moltes vegades no te n'has de fiar. I això, per sèrio... Perquè jo no sé si t'ha passat, però a mi m'ha passat d'estar conduint i tenia al costat un cotxe de policia i no haver fet res i patir.
Ah.
No t'ha passat a tu?
Home, sí, sempre que tens la presència policial...
De que potser vas per la carretera 120 i el policia va 100 i la carretera és de 120 i dius, ai, l'adelanto o no, a veure si...
Bueno, jo no tinc problema amb això. Mentre estigui al límit, jo avanço, ho sento. O sigui, jo mentre ja, no passi ja, del límit, ja. Jo l'avanço. I no m'ha passat mai res. Ara, el que no faré és passar-lo a 130 o 140.
No sé, la cosa és tant que de vegades no te pots fiar i la notícia que ve ara és un dels casos. Perquè diu...
A veure...
Denuncia un accidente i le multan por ir borracho en patinete. Això no està bé. Aquesta persona t'ha ajudat. Tu no pots ser tan miserable. De regalo també multa per a tu.
Devia anar molt malament, eh? Suposo que el van detectar a la trucada. Oiga!
Covarde! Patinerosa!
Ja, però l'han multat per què? És a dir, no cal ni carnet per portar un patinet.
Però ara ja s'estan començant a ficar farrucos amb els patinets elèctrics.
No, que
escolta,
ja em sembla bé, però...
Això que havíem comentat, me segueix fent molta ràbia la gent, la posse que fa la gent amb els patinets elèctrics, eh? Que semblen la dona Titanic allí abraçada... Saps que semblen allí, oi, estoy ondeando la ciudad.
Van rectes.
Posse que fiquen.
Sí, bueno, a veure... Oh, però és que es ven així... Com...
Però saps com els gossos quan van al cotxe?
Sí.
I oloren com de... Ai, l'aire, l'aire. Pues van igual. Mira, te juro que no sóc conscient dels meus actes, eh? I a vegades que els tiraria a terra, eh? No puc. Me fa molta ràbia, Ricard. Me fa molta ràbia.
Bueno,
el cas és que aquest senyor de Pontevedra acabó multado por conducir borracho y por la acera en patinete eléctrico. Lo curioso del caso es que él mismo... fue el que alertó a la policía local para denunciar que un coche salía de un garaje, le había dado un golpe.
Ah, o sigui, l'afectat era ell.
Exacte.
L'afectat era ell, al final el van multar. L'altre no sabem si el van multar, però amb ell també.
Amb ell sí, però borratxo. Però borratxo i per patinerosos, saps?
Bueno, escolta una cosa, que ja estàs, ja s'ha acabat la...
Ja estàs. Ah, vale. Bueno,
no, dic, la setmana vinent no ens escoltarem, perquè tenim les entrevistes electorals...
Ai, sempre pillo, eh?
Sí, i a l'altre, o sigui, l'11 de novembre, després de tot, després de les eleccions, doncs allà tornem a parlar.
Sí. Vale, pues...
Que jo suposo que ens farà falta tornar a posar somriures a les cares de la gent després de les eleccions,
sí.
Segur, vamos, no ho sé.
Alguna
surti com surti, és igual, eh? Molt bé, Joel Carnicer, escolta, un plaer, gràcies, bona setmana.
Bona setmana, Ricard!
Joan, què tal? Bon dia, com estàs?
Bon dia, Ricard, bon dia.
Vinga, que comencem setmana. Nosaltres, aquí a la finestra dels records, el que fem és...
Recordar.
Mai millor dit.
Pues així anem. I avui, mira, aquest cap de setmana ha estat la festivitat de la Mare de Déu de les Sogues, de Bellvís.
És veritat, que
encara,
tu tens...
Encara arrosseguen avui, encara arrosseguen aquell, el darrer dia, suposo que és avui. Per tant, parlarem de la figura del pare Balaguer, que va ser un emblema a nivell del patronat de la Mare Déu de les Sogues, del casal de la Mare Déu de les Sogues. I també, vull dir, doncs, la gran tasca que està fent l'Antoni Salvia Felip, que és el president actual, com l'havia fet doncs, l'amic Quimet, temps endarrere, el predecessor d'ell, tota una sèrie de gent que s'han volgat amb aquesta festivitat, amb aquesta tradició, amb aquesta figura de la Mare Déu de les Sogues, i que la divulguen per tot arreu. Per tant, com a reconeixement a tots els presents i a tots els que van ser, doncs aquest recordar la figura del pare Balaguer. Cal dir que el dia 11 d'agost de 1595 els trinitaris prenien possessió del santuari de les Sogues de Bellvís, que van regentar fins a l'exclaustració de l'any 1835. La datació de tot el seu conjunt va o bé probablement del segle XII o XIII fins a la desamortització del segle XIX. Després arribarien anys de degradació. L'any 1977, el pare Escolapi Segismond Balaguer Salvia inicià la tasca de recuperació i animar els veïns a netejar el lloc, excavar-lo i recuperar-lo. En el curs dels treballs van trobar la planta de l'església excavada a la pedra sorrenca, així com diferents tombes i altres construccions complementàries. Posteriorment es construí, a llevant, d'on hi havia hagut el santuari, un casal en forma de barca, segons projecte de l'arquitecte Jordi Mir, finalitzat l'any 1983. El dia 5 de maig de 1985, i sota l'impuls engrescador del pare Segismond Balaguer, es va constituir el patronat del casal de la Mare Déu de les Sogues, el qual, i des del primer moment, vella per aquest històric lloc amb un esperit encomiable de servei. Tots els membres que el componen treballen per fer realitat el testament que els deixà el bon Escolapi, conservar i millorar el tossal de les Sogues. Així de concís, però així de gran i vital. A tot l'entorn s'hi ha plantat arbres, rosers, pins, la qual cosa ha convertit aquest indret en un bell esclat de la natura combinat amb la història i el devocional. Cal dir que el primer diumenge de maig s'hi fa un gran aplec, l'aplec de les mares, però avui, aquest cap de setmana, doncs, s'ha celebrat la festa de la Mare Déu de les Sogues, 26 d'octubre del 1190 comença la tradició, tal com vam dir l'altre dia, i pues, recordar totes aquestes figures, la figura del pare Balaguer, recordar els presents, com repeteixo, com el president Antoni Salvia Felip, que porta la nau en aquests moments de tirar endavant aquesta tasca, com va ser el Quimet, com va ser els pares i la mare de l'Antoni, i tanta gent que no acabarien. Per tant, el nostre homenatge, el nostre record i la nostra exhortació a que no deixin de fallir aquesta tradició i aquesta gran obra que va fer, que va recuperar, vaja, el pare Segismont, el pare Balaguer, vaja. I la dita d'avui, Ricard, diu,
a veure,
per a mi no puc i pels meus veïns filo, és a dir, a vegades jo no faig una cosa però me desvello per fer-la pels demés. Uh-huh. Per tant, això és solidaritat, que és en certa manera el que aquesta gent del patronat pues, fa, és per ells potser no busquen res, però pels demés sí. Molt per bé. La població.
Molt bé. Gràcies, Joan.
Bon dia.
Senyals horàries, arribem a la una, ens aturem, re, uns minuts, i després tornem amb el migdia Lleida, amb els bocins d'història, amb el Joan Ramon González, amb el dia de la Seu Vella, que va ser aquest cap de setmana, i amb la radiografia.
La una a les 12 en Canàries.
Con Marta Ruiz i Antonio Herray, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
La Policía Nacional ha detenido en Melilla tres mujeres cuando intentaban introducir ilegalmente a un bebé en España. Tenían previsto llegar a Almería, Lorena Fernández.
Un niño que no tiene ni un año y entre cuyos pañales había ocultos 11.000 euros en efectivo. Las tres mujeres marroquíes fueron detenidas en un control rutinario de vehículos cuando pretendían embarcar en un buque con destino a España. Una de ellas, quien asegura que es la madre del bebé, viajaba con el pasaporte francés de otro menor. En la foto aparecía un niño de unos 3 años y con rasgos muy diferentes a los de su supuesta madre, lo cual despertó las sospechas. Al final, las tres mujeres confesaron, el bebé que viajaba con ellas ha quedado al cuidado del Centro de Protección de Menores de Melilla hasta que se demuestre que la mujer que viajaba con él es su verdadera madre.
Vamos hasta el Reino Unido tras conocerse la decisión de la Unión Europea que concede una nueva prórroga retrasando el Brexit hasta el próximo 31 de enero. Estamos pendientes ahora del Parlamento británico. Esta misma tarde hay votación y lo más probable es que salga adelante la convocatoria electoral. Corresponsal Paloma García Ovejero.
Eso es, a las 3:30 empieza la sesión parlamentaria y a eso de las 6, hora española, se votará la convocatoria electoral. Boris Johnson quiere elecciones generales el 12 de diciembre, pero para ello necesita el apoyo de 2/3 de los diputados. En otras 2 ocasiones se lo han bloqueado, pero hoy todo indica que lo conseguirá. Una vez que Bruselas ha concedido la prórroga del Brexit, gobierno y oposición se han quedado atrapados en sus propias promesas. Todo apunta a que el Reino Unido irá a las urnas antes de Navidad, pero nos falta por ver ¿qué deciden los laboristas?
¿Qué más noticias están pasando a esta hora, Marta Ruiz?
Pues que hay al menos 4 detenidos en Vietnam con relación a las 39 personas aparecidas muertas en un camión en Essex, en el Reino Unido. 31 hombres y 8 mujeres, asiáticos, y permanece detenido el conductor de ese camión, un norirlandés de 25 años, que se enfrentará a una vista oral el 25 de noviembre. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, fugado en Bélgica, tiene mañana cita ante un juzgado de primera instancia para responder por la euroorden reactivada por el Supremo Español por los delitos de sedición y malversación tras conocerse la sentencia del Alto Tribunal contra la cúpula independentista por el referéndum ilegal del 1 de octubre. La policía está investigando 2 posibles intentos de rapto en el barrio de Lucero, en Madrid. Los hechos ocurrieron a principios del mes de octubre y los autores serían uno o varios hombres que se moverían con una furgoneta negra. Y en el último medio siglo, España ha sufrido 96 olas de calor, según datos ofrecidos por la Agencia Estatal de Meteorología, que señala al 2017 como el año más caluroso de la historia desde que hay registros.
Y hoy hay una ciudad que está disfrutando de su liderato. Es Granada, líder de primera 46 años después, José Luis Corrochano.
El aplazamiento del Barcelona-Real Madrid ha permitido que el Granada sea líder en solitario tras 10 jornadas. El gol de Vadillo contra el Betis le coloca en esa primera posición. Había sido líder en la 5ª jornada de la temporada 73-74. Mañana comienza una nueva jornada de liga con el Deportivo Alavés Atlético de Madrid y el Barcelona-Valladolid. Y en el fútbol femenino estamos pendientes de una reunión que se está celebrando a esta hora entre la AFE y los clubes para saber si finalmente hay huelga o si hay un acuerdo de última hora. En esa reunión está Miguel Aguilar.
Llevan en esta última reunión in extremis para intentar evitar la huelga del fútbol femenino y todo parece indicar que no va a haber acuerdo. Las peticiones de las jugadoras son un salario mínimo de 16.000 euros brutos anuales, seguro de salud y limitación de la parcialidad, entre otras demandas, y si no hay acuerdo cuando salgan, que como digo, hasta donde hemos podido saber no va a haberlo, el paro será previsiblemente el fin de semana del 16 y 17 de noviembre.
Una más de fútbol. Esta noche debuta España en el Mundial Sub-17, se disputa en Brasil y a las 9 de la noche jugamos contra la selección argentina.
José Luis Restán, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Hoy en El Espejo nos vais a contar la historia de Halloween, que es una celebración que se extiende para vivir en cristiano la víspera de Todos los Santos.
Pues Halloween es un juego de palabras que significa la santidad vence. En inglés se parece a Halloween, que significa víspera de Todos los Santos, pero es que esta última celebración ha ido perdiendo su relación con la fe cristiana y su forma de plantear la vida y la muerte, el bien y el mal, son completamente distintas. La diócesis de Alcalá de Henares ha sido pionera en España a la hora de celebrar Halloween, una iniciativa que nació en París en 2002, pero cada vez son más las diócesis que se suman. Frente a los disfraces de muertos vivientes que llenan las calles el 31 de octubre, en esta celebración se propone a los niños vestirse de santos de las diversas épocas. Lo vamos a contar con detalle dentro de un rato en El Espejo.
Frente a Halloween, Halloween. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Sigues en Mediodía Cope.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
Què tal, com estàs? Soc el Ricard Álvarez i ja saps que escoltes el migdia a Lleida des d'ara fins a arribar a les dues, però que t'acompanyem cada dia de dilluns a divendres des de les 12:20 fins a les dues. Hores d'ara hem guanyat un grau des de l'anterior vegada que ho hem mirat, 17 graus, hores d'ara, a la ciutat de Lleida. Buscarem la previsió meteorològica, també tota l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. De seguida estem amb connexió amb el president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, amb el Joan Ramon González, per parlar d'aquests bocins d'història i, evidentment, de l'èxit de la festa d'ahir, del dia de la Seu Vella, que es va realitzar al Turó de la Seu Vella. I a dos quarts de dues, la radiografia. Posem sobre la taula tots els resultats i totes les informacions esportives del cap de setmana. 1:06, busquem aquesta previsió meteorològica. Com sempre, farem una connexió amb l'Agència Estatal de Meteorologia. Allí ens espera l'Aleix Poblet. Aleix, què tal? Bona tarda.
Bona tarda. Tenim força presència de núvols a la província de Lleida i durant les properes hores d'aquest dilluns podem tenir alguna pluja dèbil a la zona del Pirineu. Les temperatures baixen al sud de la província amb pocs canvis. A la resta, 22 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Balaguer, a Tàrrega i a Viella i 19 a Lleida. El vent és de sud-oest fluix i seguirà així fins al final del dia. Per demà dimarts tindrem el cel una mica ennuvolat, creixeran núvols d'evolució a la província de Lleida i tindrem a primera hora alguns bancs de boira. Al Pirineu durant la tarda podem tenir algun ruixat en forma de tempesta. Les temperatures baixaran al Pirineu amb pocs canvis. A la resta arribarem als 22 graus de màxima a la Seu d'Urgell, 20 a Lleida, Balaguer, 19 a Tàrrega i a Viella. El vent serà variable fluix durant tot el dia. És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Aleix. La 1:07, busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida.
Estàs informat.
Un cap de setmana en el que hem de lamentar pèrdues humanes, entre d'altres, a la xarxa viària. Per exemple, una motorista de 28 anys va morir aquest cap de setmana en xocar amb el cotxe que circulava en sentit contrari a la C-13 a Castell de Mur. La jove havia caigut prèviament a la carretera i anava direcció Camarasa. També una persona ha mort en accident d'un planador a Menarges. El conductor havia sortit de l'aeroport de la Cerdanya i va perdre la connexió per ràdio quan sobrevolava el Puig Pedros. I ferit un altre home que va patir un accident de parapent a Vilanova de Meià. Els fets van tenir lloc a la zona del Montsec de Rubies, al cim del pla de Miratallars. Estan sent unes jornades complicades pel que fa a les connexions ferroviàries. Avui mateix, una crema de palets de fusta i pneumàtics en el tram de la R3 a proper a Puigcerdà ha tallat mitja hora el servei ferroviari. L'acció, difosa pel CDR de la Cerdanya, ha afectat un tren procedent de la Tor de Querol i que s'ha hagut de parar a Urge. Però és que ha quedat restablerta també aquest matí la circulació entre Lleida i Calaf després de retirar un tren
que havia xocat amb objectes a la via. El comboi havia atropellat fustes i un bloc de formigó que s'havien col·locat intencionadament entre Castellnou i Golmés. De fet, Renfe ha patit una trentena de talls per la presència d'objectes a la via i manifestacions des del passat 14 d'octubre, dilluns, el dia en el que es va conèixer la sentència del cas del procés. Tres dels incidents s'han produït a l'alta velocitat entre Figueres i Barcelona, i de veritat que ull amb aquestes històries, que no prengui mal ningú. És a dir, si hem de fer que no surti un tren, parem-lo a l'estació abans de que surti, no quan estigui en marxa i que es trobi amb una pila de fustes, amb flames i amb blocs de formigó, perquè no sabem exactament com reaccionar el tren a l'impactar amb aquestes històries damunt de les vies. No sabem què passarà, si les arrossegarà i podrà frenar, o si descarrilarà i haurem de lamentar algun ferit o fins i tot algun mort. Recordem que ahir Joan Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, va mostrar la seva satisfacció pel transcurs de la jornada, encara que l'octubre sempre és complicat, el temps ha acompanyat i ha funcionat tot molt bé, tant el públic com els col·laboradors, que han quedat molt contents, va explicar ahir, mentre feien balanç dels prop de 4.000 persones que van assistir a la 33a edició del Dia de la Seu Vella, on hi va haver multitud d'activitats pels més petits i pels més grans, amb exhibicions, amb activitats d'oci, amb paradetes, amb d'altres exhibicions, per exemple, de ball, amb ioga, amb moltes, moltíssimes coses. En parlarem d'aquí uns minuts amb el Joan Ramon González, perquè han arribat a la 33a edició d'aquest Dia de la Seu Vella, i és una xifra que ha aconseguit congregar prop de 4.000 persones a la Seu Vella en un diumenge, amb d'altres activitats a la ciutat, cosa que s'ha de parlar amb l'Ajuntament i la Diputació perquè no tornin a coincidir. Hi ha molts caps de setmana al llarg de l'any, i fer que coincideixin més actes el mateix dia, a la mateixa hora, doncs l'únic que fa és dividir a la gent i restar afluència a tots els actes, no a un, a un, a l'altre i a l'altre. Parlem d'esports i, com sempre, ho farem amb Hyundai. Busquem la informació esportiva amb Control Motor, amb Hyundai, i el que fem és parlar, comencem a parlar de motor, va, de motor, perquè hi ha hagut motos aquest cap de setmana, hi ha hagut Fórmula 1 i també hi ha hagut el Rally RAC de Catalunya, però vaja, en Fórmula 1 no tenim cap lleidatà, i el Rally RAC de Catalunya tampoc. En motos sí que en tenim dos il·lustres i germans, fills de Cervera, els germans Márquez. Marc Márquez es va endur la 11a victòria de la temporada, 11a de la temporada, això sí, lluitant fins al final amb Maverick Viñales, el qual va avançar a la darrera volta, i que Maverick Viñales li va intentar tornar l'avançament a la curva 10 de 13 al circuit australià, però va forçar tant que finalment se li va anar la moto del darrere i va caure a terra a falta de 3 curves, i Marc Márquez va reeditar així una nova victòria, la 11a, com dèiem, de la temporada. Amb aquesta en suma 55, i tot és amb Honda, i per tant s'ha convertit en el pilot de Honda que més victòries té. La passada cursa havia empatat a 54 amb McDuhan, ara se n'ha anat a les 55, i per tant és el pilot de tota la història que més victòries té de Honda. Per la seva part, Àlex Márquez, amb Moto2, ahir va patir, va haver de patir, i escolta, per ser campió del món s'ha de saber patir. Ahir, vuitè en una cursa en la que no li va anar bé des del principi, va tenir males sensacions, no tenia la velocitat necessària i finalment va quedar vuitè. La seva avantatge a la classificació general s'ha vist reduïda fins als 28 punts que li otorguen de moment encara tot una cursa d'avantatge. Recordem que el guanyador s'endú 25 punts, però ahir va veure retallada en consideració els punts que tenia d'avantatge. Veurem a la propera cita. En futbol, empat a 0 del Lleida Esportiu a casa davant del Levante. En bàsquet, el Palència empata el València s'endú la victòria amb un triple al darrer segon davant del Força Lleida, 89-87. El Pardinyes Lleida, que segueix sense poder guanyar, en Pardinyes Lleida 63, Gran Canària 76. El Pardinyes Lleida segueix amb una victòria, tot i que veurem avui a la radiografia si hi ha novetats perquè estava discutida als despatxos. Hi ha hoquei, empat a 4 al pavelló 11 de setembre, Lleida llista 4, Girona 4, l'AM femení que també va perdre. Fem una pausa, a dos quarts a la radiografia posem sobre la taula tots els resultats de la jornada, fem una pausa i de seguida els bocins d'història amb el Joan Ramon González.
¿Cuánto crees que cuesta eliminar toda la cal y el cloro de tu casa? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, sed de innovación.
La tienda de camisas en Fraga, fabricantes desde 1949. La tienda de camisas en Fraga, tallas de la 38 a la 50.
Abierto de lunes a sábado, de 10 a 1 y de 4 y media a 8 y media.
El temps passa. Molts records queden a la teva vida. A Lleida torna un agradable record. L'antic forn de pa, la ràdio. Fundat per la família Oro el 1930. Per reviure el partesà, les coques de recapte i la pastisseria artesana. Molt aviat assistirem al renaixement del forn de pa, la ràdio. Al carrer Anselm Clavé 26, cantonada Comtes d'Urgell.
Agricultor, ¿aplicas Purín en tus tierras? ¿Conoces la forma más adecuada de utilizar los purines? Fertinagro Biotech te da la solución. Renovation Fuerza Balance, el complemento ideal a tus aplicaciones de purín. Obtendrás el máximo rendimiento de tus cultivos cuidando tus tierras.
Nero Giardini, elegancia y estilo. Calzados y accesorios Nero Giardini, el Made in Italy.
Hoy el Valle de los Caídos significa otra cosa. Queda mucho por hacer.
Cuesta creer que se haya acabado el show de ayer. El montaje magnífico de ayer en el Valle de los Caídos.
Los datos que hemos conocido hoy muestran una clara desaceleración.
Es evidente que la inestabilidad política no crea empleo, lo destruye.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en la radio, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea. Y te cuenta en Herrera en COPE todo lo que necesitas saber.
6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir más. 6 meses gratis, no hace falta añadir.
Para. Esto no es de tu anuncio.
Línea directa se supera. 6 meses gratis en tu seguro de coche. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Puede que hasta aún lo tengas, aunque un poco machacado. Da igual. Lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que ya está aquí el nuevo catálogo de juguetes del Corte Inglés, con muchos de los que serán los juguetes favoritos de tus niños esta Navidad.
Hola, soy Alberto, de Madrid, y quería dedicarle esta canción a mi banco, porque por mucho que me suba las comisiones, yo siempre estaré a su lado.
Un banco no es el amor de tu vida. Puedes cambiarlo cuando quieras por uno que te ofrezca unas condiciones que se adapten mejor a ti. Y en Bankinter nos ocupamos del cambio de todos tus recibos para que tú no te preocupes de nada. Infórmate en bankinter.com. Nunca dejes de buscar. Bankinter.
¿Te acuerdas de tu juguete favorito? A lo mejor era un oso, o una muñeca, o quizás un robot. Puede que hasta aún lo tengas, aunque un poco machacado. Da igual. Lo que importa es todo lo que significa para ti. Tanto como saber que ya está aquí el nuevo catálogo de juguetes del Corte Inglés, con muchos de los que serán los juguetes favoritos de tus niños esta Navidad.
20 al 50% de Mediamar. Combina dos productos de la misma marca y ahorra el 50% en la segunda unidad. Hasta el 4 de noviembre, cada dos días, dos marcas top distintas. Conócelas en Mediamar.es y ahorra el 50% en la segunda unidad.
Securitas Direct. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Llamaba para instalarme una alarma en mi negocio.
¿Ha sufrido algún robo?
No. Lo que pasa es que me la acabáis de poner en mi casa y estoy muy contento con el servicio que dais. Y quiero cambiar la que tengo en mi negocio.
Para la protección de tu negocio no vale cualquiera. Elige la empresa líder en alarmas para negocios. Elige Securitas Direct. Llama al 900-200-200.
Cuando te regalan 3 meses gratis, ¿te imaginas la mejor asistencia?
Converti, desde luego. Porque tenemos las mejores coberturas, pero también 3 meses gratis en tu seguro de coche o moto. Para todos. ¿Verti o falso? Calcula ahora el precio de tu seguro en verti.es y te guardamos la oferta 6 meses.
Cope Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, amb aquesta música ja sabeu que iniciem els dilluns els bocins d'història i parlàvem, n'hem parlat a fons avui als informatius donant xifres, però sobretot si ens hem de quedar amb una cosa és amb la cara de satisfacció del president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella quan ahir diumenge valorava de manera positiva la 33a edició del Dia de la Seu Vella fregant els 4.000 les 4.000 persones que van visitar durant tot el matí les activitats que havien organitzat des de l'associació. Joan Ramon González, què tal? Bon dia.
Pues molt bon dia, Ricard. O sigui, és evident que està content un quan representa una entitat com els Amics de la Seu Vella, que estem treballant molt de temps per fer aquesta festassa a dalt al turó i aconseguir pues, que sigui un èxit com va ser gràcies, en primer lloc, al temps que va acompanyar, perquè això sí que és imponderable, que està supeditat a les seves circumstàncies.
No, a més, aquest no el podem controlar, aquest no...
Exactament. Per tant, vull dir que part de l'èxit d'aquesta edició ha estat el temps, això sense cap dubte. I després, evidentment, la quantitat de col·laboradors, de feina que s'ha fet i tot això que ha fet que, veritablement, pues, sigui exitosa la jornada i hagi funcionat pues, com estava previst, pràcticament sense cap incidència que se marxés fora del guió. Això sempre pues, és la tranquil·litat i, per tant, content i preparar ja l'edició de l'any que ve, el 2020.
El que marca moltes vegades l'èxit d'aquestes trobades és que, per exemple, i això també és una cosa que no, suposo que no agrada, però que et marca una mica l'èxit, és que els accessos de la Seu Vella i es van veure col·lapsats, i això, per un lleidatà, tenint en compte que la gent que està al cotxe intentant pujar, que segui d'espera un moment, ja ho sé que no és positiu, però que els accessos de la Seu Vella estiguin col·lapsats és una bona notícia.
Sí, no, jo crec que la visió més clara de l'èxit d'ahir és això, que hi havia cotxes fins fora de la porta del lleó, que al final se va tenir de tancar l'accés al turó. Això és un símptoma de veritablement pues, que hi ha molta gent a dalt, que és el que interessa i que està passant alguna cosa especial. Molts, evidentment, va pujar al turó de la Seu Vella pensant que era un diumenge agradable per anar a passejar i es van trobar amb la sorpresa de que hi havia un munt d'activitats. D'altres, evidentment, jo vull pensar que almenys 2/3 parts com a mínim van pujar perquè sabien que era el dia de la Seu Vella i pujaven amb aquesta il·lusió. I amb els col·laboradors, la gent que cada col·laborador porta al seu voltant, doncs tot el temps això ajuda que veritablement al final doncs, quedes col·lapsat i crec que és una imatge que, bueno, jo no la vaig veure ahir, però avui l'he vist en fotos i veritablement doncs, també ho sé tots els que van tenir de caminar més, però bueno.
Bueno, feia bon dia també per caminar. Una Seu Vella plena de gent és un dels apartats que ens havien recomanat que s'havia d'aconseguir més a sovint de cara d'aquí a 3, 4, 5 anys tornar a optar a que sigui reconegut com Patrimoni Mundial de la Humanitat. Que el turó de la Seu Vella estigui viu, que la gent hi vagi, que es feguin activitats. Aquesta imatge d'ahir és resum tot això que ens havien demanat.
Jo penso que sí, que això d'alguna manera totalment ajuda a la candidatura, perquè una candidatura, sobretot aquí a Europa i a Espanya, que és el país tercer que té més patrimoni declarat, necessita tot el reforç màxim per poder-la aconseguir. I una de les condicions és aquesta, que la societat en la que està el bé que cal declarar com a patrimoni de la humanitat sigui una societat que se'l creu, que se l'estima, que aposta per ell, que fa inversió. Avui també comença precisament les obres, ja definitivament estan aterrant ja les bastides per començar la restauració. Mm-hmm. Això vol dir que hi ha inversió, que hi ha interès. Per tant, això és una condició sine qua non i el d'ahir, evidentment, ajuda. I el que és una entitat com els Amics de la Seu Vella, pues, ajuda perquè vol dir que la societat civil organitzada està pendent precisament d'aquest monument. Tot això, sense cap dubte, ajuda, no? Ahir ja penso que ara tancarem el programa parlant de bàsicament de tots aquests temes, per tant podem parlar de dos o tres coses si t'assemble, de lo que crec que valdria la pena ressaltar del que va
diguem
ahir, i el que tenia previst per avui, l'ho deixem pendent.
No, no, evidentment, avui... No, veient l'èxit que va tenir ahir el dia de la seva vella, ja avui ja em dic, escolta, ho ajornem, perquè hem de parlar d'això. Escolta, que d'altres llocs en parlen molt dels seus monuments, del seu patrimoni, i aquí de vegades sembla que... Hòstia, hi ha els pesats... Però escolta, no, la seva vella, que n'hem de parlar, que ja ha pujat a prop de 4.000 persones, coincidint amb d'altres activitats a la ciutat, que és una altra de les assignatures pendents en les que s'hi ha de seure tant l'Ajuntament de Lleida com la Diputació de Lleida per a veure si podem fer un calendari una mica més just. És a dir, si al final poses tres activitats el mateix dia a la mateixa hora, l'únic que fas és dividir l'afluència a totes les activitats. O sigui, no és que una surti perjudicada, no, surten totes perjudicades. Per tant, això és una altra cosa que s'ha de revisar. Ja hem explicat, ja fa anys que ho hem explicat, i ho vam tornar a explicar, que el dia de la Seu Vella aquest no es pot moure, perquè aquest té una arrel històrica i per tant ha de ser el darrer cap de setmana del mes d'octubre. Així doncs la resta s'han de distribuir. Però bueno, tot i això ja veiem com ha anat molt bé. Joan Ramon, escolta, de què estàs més orgullós d'ahir? Explica'm.
Bueno, en principi, evidentment, de la participació de la ciutadania de Lleida i de los que van venir fora de Lleida. Per tant, l'orgull és això, que la gent fugís a gaudir del monument. I després, de tots els col·laboradors que van aportar el seu granet de sorra amb la seva especialitat perquè la festa pues, tingués l'atractiu. Uh-huh. Col·laboradors que, començant, tots els que per primera vegada ho feien, alguns emocionats, com per exemple el grup de danses llatines, que no havien pujat mai en una cosa d'aquest tipus, i uh-huh. gent forastera que s'ha implicat en aquests temes, pues, per això té una satisfacció que estiguessin rebuts i contents de veure les seves danses allà dalt al turó. Evidentment, des d'això, pues, els mitjans, el tractament, la pròpia gent de l'associació, pues, això veritablement pues, té un ple d'orgull i satisfacció. Probablement és curiós que va ser una jornada, tant el dissabte com ahir, que el sector polític pràcticament va ser absent. Mm-hmm. El dissabte no van tenir excepció del subdelegat del govern, no de cap altre polític que s'atancés, i ahir sí que va haver algú, però que sigui més el Paco Cerdà, però en general aquesta absència pues, és un fet que també a vegades sorprèn una mica. Ja sabem que estem vivint uns dies d'incertesa especials al país. El dia del dissabte, en un dels comentaris que vaig fer és que precisament fa dos anys, el 2017, el dia de la Sorella va ser un dia d'incertesa absoluta perquè va començar el cap de setmana aquell, el divendres, amb la proclamació d'independència
de
la República, i al mateix temps la proclamació del 155. Llavors vam viure dos dies, tot aquell cap de setmana del dia de la Sorella del 2017, sense saber exactament què passaria el dilluns, no? Després ja sabem tot el que va anar passant i demés, no? Uh-huh. Però és una incertesa que, malauradament, dos anys després la continuem tenint, salvant les distàncies, i això és el que vaig voler fer, aquesta reflexió. I precisament aquests dos dies ha hagut dues grans manifestacions a Barcelona de símbol, de signe, perdó, diferenciat. Bé, però tornant a la festa, que és el que crec que importa, jo crec que, per una banda, pues, les parades del seu Vellamania es van doblar, el qual vol dir pues, que és una aposta interessant en aquest sentit. Va haver una novetat, que és l'arribada de més elements infantils, com són los Infables, que van tenir un èxit total, i on va la canalla, evidentment, van els pares, que això també és important.
No sé què tindran els Inflables, Joan Ramon, però...
Sí, jo, la veritat que quan ho van proposar, això va ser gent de l'associació, de la Junta, que va dir la idea, dic, ostres, quin follon. A més, com tèrem una mica aquesta de la premsa de que poden volar i tot això, però bueno, estaven ben assegurats. I veritablement van tenir un èxit a cada parador. Jo, quan ho vaig veure, dic, ostres, veritablement, ara hem d'apostar, ja tenim inflables cada any, ho hem de portar, perquè si no, això no funciona, no? Després, el fet que estava previst que les obres del claustre havien ja començat, es van traslladar diversos actes a dalt al Castell del Rei, i sempre això és una aposta, perquè fins i tot les conferències de la setmana anterior, bueno, se va mantenir el públic fidel igual, però que totes les activitats que estaven al claustre previstes pugessin a dalt al Castell del Rei era un risc una mica de que potser no pujaria tanta gent, però que va, al contrari, va ser un dels objectius que vam parlar precisament amb el director del Consorci, que per fer totes aquelles activitats a dalt molta gent pujava, i alguns per primer cop, al Castell del Rei, i descobrien, tot i que és un edifici pobre que està molt minvat de la seva gran harmonia i categoria que havia tingut, però els elements que encara hi té, i pujar a la terrassa, i el grup de country ballant a la terrassa del castell, o veure els de gimnàstica, i ell, els inclusius, a dintre ballant, o aquests del grup llatí, doncs veritablement, i tot ple de gent també, i que la gent acabés el recorregut on toqueva al Castell del Rei, crec que és una de les coses que d'alguna manera vam assolir aquest repte de potenciar el turó de la Sardenya total, global, no solament la Sardenya, sinó tot el turó, i per tant aquesta aposta per fer el Castell del Rei va ser fonamental. I la recreació històrica, el fet de que incorporessin dos novetats, una és una cosa que els van demanar especialment, que era que recreessin l'època de tresor de la Seu Vella, i evidentment sense tenir milers de tresors com va estar a l'època de la postguerra, però sí que va haver simbòlicament la capella de Requesens convertida en tresor, i recordar que a l'any 39, durant dos anys, la Seu Vella va ser un camp de distribució de tresoners després de la guerra. I van incorporar com a novetat el fet de fer visites guiades pels propis recreacionistes. Era un guàrdia d'assalt el que agafava la gent i los portava a passejar per los puestos on hi havia un grup de recreacionistes, on estava la posició del bando nacional, la posició del bando republicà, aquest espai de cantina, l'espai d'hospital, l'espai de presó, l'espai de transmissions, en fi, i explicar en cada lloc exactament el que feien. I va tenir, jo, era una cosa que tampoc, la veritat, no la veia molt clara, però els grups que van portaven entre 30 i 40 persones cada vegada que van fer aquestes explicacions.
El tema de recreació històrica sempre és una cosa que agrada moltíssim,
Les coses com siguin. Explicat, vaig veure que encara funciona millor, evidentment, no solament deixar-los allà en plan com a maniquís fent una cosa, sinó que arribar a portar-los allí i explicar-los què estan fent cadascú.
Joan...
Joan
Ramon González, president de l'Associació dels Amics de la Seu Vella, que arribem a dos quarts. Escolta, que ha estat un plaer, ens escoltem dilluns vinent, enhorabona.
Pues moltes gràcies, i per la part que ens toca a tots els lliuretans, hem d'estar contents, i a tu, Ricard, que també ens ajudes molt, pues lo mateix. Adéu a tots.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
¿Buscas un ambiente familiar o de grupo y católico para visitar Roma y el Vaticano?
En casasanjuandeavila.org te damos la bienvenida. Con modernas habitaciones, desayuno buffet, bar, cafetería, salas de congresos y capilla.
Comodidad y bienestar cerca del Vaticano.
Ofertas especiales para grupos, familias y parroquias. Te ayudamos a organizar tu peregrinación.
Reservas en casasanjuandeavila.org, tu casa en Roma.
Frustrarte, ser buen conductor y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en mutua.es.
Los jóvenes necesitan creer en el futuro.
Los desfavorecidos necesitan atención.
Todos, el mensaje de Jesús. ¿Y tu parroquia? ¿Qué necesita tu parroquia?
Te necesita a ti. Necesita tu tiempo, tu oración, tus cualidades y tu colaboración económica.
Día de la Iglesia Diocesana. Somos una gran familia contigo.
Congreso Católicos y Vida Pública. Necesitamos libertad para elegir la educación de nuestros hijos. Un derecho fundamental e irrenunciable de los padres. Este derecho está restringido en muchos países y tampoco en España es una realidad plena que todos puedan disfrutar. Por eso te invitamos al 21º Congreso Católicos y Vida Pública bajo el título Libertad para Educar, Libertad para Elegir. Se celebrará el 15, 16 y 17 de noviembre en Madrid. Infórmate en congreso.ceu.es. Participa, es tu derecho.
Nuestros misioneros siempre están donde se les necesita.
Viene con un background de prostitución muy fuerte, expositiva, por lo que está en tratamiento ya hace mucho tiempo, y la niña está en tratamiento ya desde que nació.
En los últimos tiempos, hace un par de meses, no hay agua. Gracias a Dios tenemos un pozo.
Misioneros por el Mundo con Asel Sánchez Vicente.
Misioneros por el Mundo, Addis Abeba.
Etiopía. El lunes a las 12:30 de la noche, en 13.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
Cadena COPE y Endesa presentan la ruta Cruzamos España en un coche eléctrico. Una apasionante ruta sostenible por España con Endesa. No te pierdas la primera etapa. Cabo de Gata, Tabernas, Almería. Recuerda, cruzamos España en un coche eléctrico. Síguela en cope.es. Patrocina Endesa.
¿Qué darías por tener una piel y un cabello suaves y protegidos? Con Olimpia Plus, solo un euro. Por la compra de los filtros, llévate el mejor descalcificador del mercado por tan solo un euro. ¿Quieres saber más? Llama al 900-208-208 o entra en descalcificadorolimpiaplus.es. Grupo Corsa, set de innovación.
I ara sí, ja parlem ja d'esports, ho fem com sempre amb Hyundai.
Control motor amb els esports.
A Hyundai no pensem en el futur, el creem. Per això llancem el nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Gaudeix de l'última novetat en conducció híbrida i de la tecnologia Blue Link, que et permet controlar-lo a distància. Nou Hyundai Kona Híbrid Elèctric. Què vindrà després? Hyundai.
Control motor, avinguda de les Garrigues 68, Lleida.
Esports. Cope Lleida.
Estàs informat.
Esports. Camí cap a les dues de la tarda, obrim la radiografia com tots els dilluns amb tota la informació dels esports aquí ja sobre la taula i amb els convidats habituals, puntuals, com sempre, amb la presidenta del Balàfia Volei i representant de l'esport femení, de l'Associació d'Esport Femení, la Vanessa Ortega. Vanessa, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, bon dia.
Ho portava apuntat avui,
gràcies, eh? Gràcies, gràcies.
Tot serà que la setmana vinent m'oblidi, però si no m'ho recordes. Xavi Pérez, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia. No és gaire bon.
A veure, Xavi, com te presento? Veu de l'afició?
No.
President d'honor de la FECOL, sí, però... però algun, no, i a més tu formaves part d'un comitè...
Deixa-ho estar.
Anti no sé què del Lleida Esportiu.
Deixa-ho estar.
Ja, s'ha acabat allò?
Me van fer fora.
Ah, et van fer fora?
Sí, perquè digui massa veritats i llavors, pum,
carai,
expulsat.
Ah, sí, no es pot dir el que
no,
es vol
aquí? No, es pot dir, no. Bueno.
Cap d'Esports del diari La Mañana, Albert Escuer. Albert, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia.
De moment a la premsa encara podeu dir el que voleu?
Bueno,
sí.
Bueno, depèn de les seccions, però
sí,
això, esports...
esports
depèn
sí,
de l'estómac que tinguis, també.
No sabia això, Xavi?
Sí, sí.
Caram, bueno, sí. Però funciona aquella comissió...
No
sé què era,
antiviolència... Si ja teníem...
No, per la Concòrdia era, no?
No,
era.
Sí, però si la tinguéssim que fer, tornaríem a tancar el camp d'esports, perquè, clar, si comencem a insultar a la gent, doncs pues no. Bé, no, a mi no m'ha semblat molt correcte aquests que arriben als insults així personals.
No, a mi em sembla lamentable. I ja ho vam comentar, em sembla, la setmana passada, fa 15 dies, i ahir són tornem i puta Espanya.
No.
Sí, bueno, és que, escolta...
Passa que aquí hi ha un reglament de règim intern, que precisament aquesta taula de mediació es va establir i...
El problema és aquest, és que el club ha d'intervindre ja, s'ha d'anar allà i dir-li, escolteu, si continuem amb aquesta línia, no veniu més.
No, perquè està ressuscitant la bèstia.
Sí, senyor.
I llavors això, en el seu moment, ja se'n va anar de les mans, perquè se'n va anar de les mans.
Sembla que no ens en recordem del...
I va acabar, doncs...
Que va ser greu,
no? Com va acabar, doncs no hi tornem a ser, perquè ja no és el primer ni el segon partit que passa.
Escolteu, mira, tinc una... Llegia avui una notícia, el partit el vaig veure el resum, el Southampton 0, Leicester 9. Sí. Un partit que es va disputar amb pluja i que, bueno, la veritat és que en van fer 9 com en podien fer 20, i no és una manera de parlar. Doncs tant els jugadors com el cos tècnic del Southampton han decidit donar el sou d'aquell dia, el seu sou, l'equivalent d'aquell dia, a una associació benèfica. Bueno, escolta, és la Premier, eh? No, vull dir que no són de segona o tercera, és la Premier. No m'ha semblat un gest baladí, per entendre's, eh? Trobo que està bé.
I són diners, eh?
Sí.
Perquè tu has dit, és la Premier, no són 10 euros, eh? Vull dir, aquesta gent, en general, tenen unes fitxes... importants.
Més n'hauria d'haver d'aquestes.
Exacte.
És un exemple interessant, eh?
N'hi hauria d'haver més, i n'hi hauria d'haver molts que no haurien de cobrar a final
de mes. Ho dic perquè al final el que tenim, i la gent que aneu als camps, vale, segona vez és una altra història, però a vegades tens la sensació de que, bueno, els jugadors sí que normalment deuen de... Bueno, normalment, suposo que normalment surten a guanyar, però a vegades s'hi esforcen més i a vegades s'hi esforcen menys. I cobren igual. I a vegades entre els aficionats diuen això, escolta, potser els hauríem de ficar, vols cobrar 40 milions a l'any? Perfecte, fixes 10 i la resta per objectius.
Això és perillós, Ricard, perquè això
ja
podria ser totes les feines. Segurament tu algun dia estàs més motivat que un altre i...
Sí, però jo no cobro 40 milions.
Bueno, ni tampoc a segona B.
No, per això deia, a segona B és un altre món, parlo de primeres, eh?
No, que sí, no. Però també són persones. Jo és que sempre... Els diners no fan les persones. Jo sempre dic que tu ets professional 100%, cobris el que cobris, penso. Així hauríeu de ser.
Jo, un jugador del Madrid, que hauria de pagar quartos cada setmana.
Exacte.
Sí, n'hi ha un jugador. Home, jo crec que... Jo no l'he vist el partit, però és un tema d'actitud. O sigui, a tu te'n poden caure 9. El juvenil de divisió d'honor, ara ho parlem de Lleida, n'hi van caure 10 a la ciutat esportiva de l'Espanyol. és un accident, tampoc he vist el partit.
No, el Southampton però, no van tenir problema de... És més, els jugadors han dit, per respecte a l'afició, anem a donar el nostre sou
aquest
dia.
A lo que va és que tu pots tenir un mal dia, que et xutin 9 vegades i te'n fotin 9, o tu pots tenir un dia que al minut 10 perds 0-2 i dius, mira, escolta, mal de camp me fot,
no cal córrer més.
Baixes els braços i dones una imatge lamentable, més enllà del resultat. Llavors, aquí sí que, però bueno, de fet, en teoria hi ha,
entre el club.
Hi ha uns reglaments de règim intern i hi ha unes regles i uns codis als vestidors.
Però tu no ets més professional o menys en funció del que cobres. Ho no hauria de ser.
No, però si ho puc arribar a ser en funció del que rendeixo.
Sí, però vull dir...
Si és un tema d'actitud, no d'aptitud.
Sí.
Si és un tema d'aptitud, el cas destituís el director esportiu per fer una plantilla que és una castanya.
Tots sabeu, no?, la pressió que tenen els jugadors del Madrid, del Barça i tal, i és evident que jugadors com el Messi, pues, algun dia no tenen el dia. Mira, i...
Jo t'he dit unes paraules que va dir el Tossa fa molts anys, que va dir que la pressió la tenen els que estan a l'atur, no els jugadors aquests.
Exacte.
Els que estan a l'atur. Molt bona aquesta frase.
És que és veritat. A veure, evidentment són humans, són persones, mengen, beuen, pixen i caguen com tots.
Sí o no?
Això és evidentment, no? Sí. I tenen crios, i quan són pares, per molt que tinguin 33 persones a càrrec del crio, si el crio a les 2 del matí ja està plorant i ja està de color lila, doncs, hòstia, tens el crio plorant i de color lila, i encara que cobreix 100 milions d'euros i tinguis 30 cuidadors, ho pateixes. Això sí que és cert. Però també és cert que hi ha exemples uns quants, i parlàvem l'altre dia del Marc Márquez com a exemple positiu, doncs tenim exemples com el senyor, per exemple, Neymar Júnior, o Ousmane Dembélé, i tants d'altres, que són milionaris, que cobren una burrada, però que aquest entrenament invisible no el fan.
Aquest no el fan, és que és...
I per tant...
I a més, això és objectiu, eh? No,
això
no
de que són professionals, doncs no són tots els professionals que haurien de ser. I aquí sí que, jo crec, doncs, que els clubs haurien de prendre més.
Molt bé. Escolta, mira, també llegia una notícia avui, ara buscarem els resultats, eh? Però parlava del Madrid i dels professionals. Bale ha dit que prou d'informacions mèdiques sobre el seu estat, que s'ha acabat, que
això
no se'n dona.
És el que no hauria de cobrar.
Bueno, ja, però...
si per anar a jugar a golf, no està lesionat.
Sí, però he consultat una font, bueno, un advocat, i m'ha dit que té totes les de guanyar. És a dir, al final, les informacions mèdiques són molt sensibles avui en dia.
En teoria hi ha d'haver confidencialitat.
Correcte.
Que és a lo que, per exemple, s'agafa a Lleida Esportiu quan no emet gairebé ni un comunicat mèdic en
aquí
tota
anava.
La temporada.
Aquí anava.
Però una cosa és un comunicat metge, i l'altra és que t'hi diguin que pots dir, està lesionat... De la cama esquerra perquè va rebre un cop. L'altre és que et digui, no, és que la cama esquerra la té trencada.
Sí.
Això ja no pots dir que la té trencada, però que està lesionat perquè la cama esquerra la té lesionada, vale, perquè va rebre un cop.
Bueno, m'ha fet gràcia perquè parlàvem justament del Lleida Esportiu, que no donava part, que no donava informació mèdica, i ell ha dit que, per exemple, la Premier no se'n dona, però no se'n dona de manera detallada, però sí que se'n dona amb estimacions. Escolta, aquest jugador, si
d'aquí
3 setmanes potser ja tornarà a estar amb nosaltres.
I prevencions. Doncs, a veure, la Premier tenen molts defectes, com tenim tothom, però el gran defecte és que els metges van de cara. A la final de la Champions havia un jugador que era el millor jugador d'això que no podia jugar del Liverpool perquè està...
Correcte.
No el van deixar jugar.
Sí. Camp d'Esports, Lleida Esportiu 0, Levante 0. Llegia avui al diari La Mañana que Lleida, quan va entendre que no podia guanyar, va dir, bueno, almenys no perdrem.
Sí, bueno, és una de les màximes del món de l'esport.
Una castanya de partit.
No, perquè podia passar, perquè el filial aquest, Andrés Adet, en qualitat, perquè aquesta canalla la tocava, i bueno, canalla i no tan canalla perquè tenia gent, i és el típic partit que al minut 80 te lies la manta al cap i dius, venga, jugo a casa a Reón, i a la contra te la claven. I sempre és millor 1 que 0, evidentment. A partir d'aquí, jo crec que... Sento ser repetitiu, però els guions dels partits del Lleida és que són calcats.
És una altra vegada, vam tenir de ballada física.
Són calcats. Més que de ballada física...
Aquesta vegada jo no tant. El que passa és que hi ha un canvi que li marqui a l'entrenador també.
Clar, a la mitja part...
A la mitja part, el canvi del defensa.
És on anar, no? Vull dir, primer, que tenim aquesta forma de jugar, que tenim la sortida de 25 minuts, boom. Després, clar, la mateixa plantilla s'autogestiona. Clar, tu veus a Molo de la banqueta, vamos, vamos, que es cridassin els jugadors. El jugador és un moment que se'l miren amb una cara i diu, hòstia...
No puedo más.
Surto, tio. és que no puc, és que estic mort, és que he fet una marató en 25 minuts. Llavors ja aquest nivell d'autogestió mateix de la plantilla i fa que hi hagi que els hi baixos. A la segona part igual, tornes a sortir, però al minut 10 ja vas amb el freno de mà i ja quan entren les rotacions, doncs donen una mica d'alegria i Però bueno, i després sí que cerca ell aquest canvi a la mitja part, doncs que mediatitza una mica doncs el plan de partido de, del Molo, no? Perquè a part és un canvi que no l'has de fer, en teoria. Perquè
és un canvi de cromos.
És un central per central. Uh-huh. O sigui, no és un tio que no està rendint, no és un tio que
havia fet,
central,
havia fet algun gest
i fiques algú del mig de camp i tal,
si,
no.
Se suposa que
l'ha imaginat. A l'isquio. Va notar una punxadeta a l'isquio i els metges van dir, en principi no sembla que sigui gran cosa, però a veure si la liarem. Ara estem parlant d'un jugador de 36 anys. Uh-huh. Aleshores, bueno, per precaució, doncs el va decidir canviar. I és cert que aquest canvi després t'hipoteca una mica el que tu haguessis pogut intentar fer en aquest arreon final, doncs donant entrada, per exemple, a Alfa. Que sí que és un tio que et pot rebentar el partit.
Sí,
no?
Perquè tothom està que no pot arreu ànima. Clar. És un jugador que cor molt, doncs... Pues...
Però bueno, però un puntet, tu. Escolta, s'ha puig jornada ja sense perdre.
Sí, l'única història és que és a casa. On teòricament...
Bueno, compta-ho al revés, bueno, que a més hem empatat allà.
Però venim de guanyar fora.
Ah. Sí, sí, correcte.
O sigui, el drama és empatar a casa i després empatar o palmar fora.
Sí, això és la mitja anglesa que dèiem sempre.
No, això des de que tres punts les victòries, això de la mitja anglesa ja...
Bueno, però victòria i empat és el que dèiem que sí. Serveix per estar a dalt.
Sí, l'ordre de los factores no altera el producte, diuen, doncs... Doncs això.
Proper partit.
El que passa que veig que la gent ja està una mica neguitosa.
Això llegia, que, la, que Molo diu que la gent no sap gaudir del lideratge.
Això ens passa a Lleida en general, sempre passa igual.
O sigui, diu que hi ha una secció que va xiular. Escolta.
Bueno, és que també aquí, torno a lo d'abans, no? Resulta que n'hi ha quatre que estan dient puta Espanya, però com que són els teus amiguets, calles... Vale, perquè són ja la teva penya i tal, i després n'hi ha quatre que xiulen, però que te xiulen a tu. Han xiulat a l'Oliva, al Badalejo, a Iriáquez, a Siviero, a Celigrat, i conto que fins i tot xiulaven a l'Emili Vicente i al Mané fot 30 anys. Vale? I surts i dius que la gent que es pensi que guanyarem sempre donant espectacle, doncs, bueno, que els diria que no vinguessin. Home, a veure, tenim part de raó en el discurs, en l'essència del que volia dir, jo crec que en les formes s'equivoca.
Sí.
I s'equivoca sobretot en el missatge que dona a nivell de vestidor, perquè després pugen els jugadors i els vestidors és com tot. Hi ha de més polvorilles, de menys i tal. Ni Molinero, elegantment, treu el capote i fot un passe de pecho, però Oriol s'hi fot de quatre grapes. I ja ve més enllà i diu que el que vingui a xiular millor que es quedi a casa. Hòstia.
Sí, doncs, només falta això, quatre guixom.
Clar, per això, clar. Vull dir, tota la vida el camp de futbol ha sigut això, on la gent es va a desahogar, a cridar i a xiular.
Sí, però
i
estem
i
parlant de que pagar un abonament no et dona llicència per cagar-te en l'arbre genealògic de ningú.
Correcte.
Que és cert, però a més, si et dona dret a expressar-te, no? I si tu estàs jugant a casa i el rival t'està fotent un rondo, doncs te pots emprenyar, no?
Ja.
Després, xiular o no xiular. És que sembla mentida que Molo hagi estat tants anys a Lleida.
Que no ho sap prou, ja.
Que no saps, confons. I a part, és que és això. Vull dir, o sigui, és que jo... A veure,
tampoc
només espero...
Escàndol, que tampoc no va ser...
Per això, gent, dius, no, és que hi ha hagut una xiulada de l'home.
Està per aguantar el que està aguantant el Rubi, eh?
Li hem donat altaveu a quatre... Des de l'entrenador directament.
Però que tenim la pell molt fina. Està per aguantar el que està aguantant el Rubi al Betis.
Sí, clar.
És que
el dia que s'escolti, si arriba el dia que s'escolti el que es van escoltar Xivier i el Badalejo, igual salte la valla i li hòsties.
Exacte.
Perquè si ahir per quatre xiulets diu això, el dia que s'escolti, i jo ho he escoltat un dia que sortia, i tu també, el que se li ha arribat a dir al Badalejo i a Xivier, és que molt igual salte la valla, i es lia hòsties.
Sí.
Bueno, jo crec que en un missatge que jo no crec que tingués mala fe, perquè ella al final el que volia dir és, hòstia, hi ha hagut moments complicats on esteu en l'equip, que té raó, s'equivoca una mica en les formes i sobretot en inculcar aquest missatge al vestidor que fa que després els jugadors pugin a sala de premsa i ja et dic, menys Molinero, que va ser el més espavilat.
Però és que el Molo jo crec que ha d'aprendre en tot aquest procés d'aprenentatge d'entrenador, d'aprendre a temperar una mica la sang.
És que potser va aquesta parlar sang... més com a jugador que com a entrenador encara.
Que aquesta sang calenta que té a vegades, jo crec que ell ha de fer una mica de pausa també i comptar fins a 10 i tot això.
Recordem que fa...
Hòstia, pues li
costi.
Compte fins a 10, fins a 20 i fins a 1000.
Sí, perquè les rodes... És...
Tarda mitja hora en pujar, eh?
Sí, perquè primer dona el recital a...
De totes maneres, comptant tot l'estiu fa 4 mesos que és entrenador, eh?
Per això...
Bueno, per això no és problema meu.
Ja,
no,
perquè, ja ho sé. Vull dir que té el xip aquest encara de...
Potser estic amb la Vanessa de que té el xip jugador encara.
No, problema meu, ni del Xavi, sí, ni del senyor que ahir al minut 20 de la segona part, quan el Levante t'està fotent un rol, no xiula, això no.
No, però és el que diu ell.
És futbol.
Aquesta sang calenta, tal com és el Molo, salta la tanca.
Clar.
Falta la tanca, però vull dir que ella ha de pensar qui és, tenir els peus a terra i una mica
bueno, que és l'exemple. Bueno, toca que no hagi de passar. No, escolta, proper partit, Hércules d'Alicante, Lleida Esportiu.
I hem de comprar un rellotge a l'àrbit. Faltava un minut per
acabar. No.
L'Albert ho ha explicat molt bé al Twitter, això.
Es va esconyar el marcador i va començar a comptar a partir del minut 90. Llavors, el que ho portava, se va fer un nus, va picar 91, 92, 93, 94, i quan va arribar a 94 va resetejar 93, 92, 91 i va ficar 0. Va xiular el 45-07.
Sí?
Perquè jo, que fot anys que campo, saps què faig quan vaig al camp d'esport?
T'emportes...
Agafo el mòbil, va, fico el cronòmetre. I quan xiula l'àrbitre, faig pam. Perquè si no, ahir, veus...
No,
i sobretot pel temps de descompte.
Ho llegia al Twitter de l'Albert i mira, ja em vaig quedar tranquil perquè havia una persona
és gat vell,
com sempre diem, amb l'anonimat a través de les xarxes, que bueno, ja va ficar l'àrbit de volta i mitja.
També és que aprofitem qualsevol moment.
Hércules d'Alicante, Lleida Esportiu, propera jornada.
Complicat.
Diumenge, 3 de novembre. Complicat. L'Hércules és 14 amb 10 punts,
no? Igual, però...
Lleida és primer amb 21 punts.
És un equip que té que estar cap d'alt.
Però camp gran, no?
Pressupost...
Camp bo.
Bueno,
camp gran, bons jugadors...
Bueno, veurem la prova de foc, també una altra vegada, com el camp del Villarreal. A mi el que m'agradaria és, com el Castelló, col·locar 15.000 persones al camp.
Clar.
A mi m'agradaria això. Pues, bueno, pues...
Ja fa dies que ho diem i no hi ha manera d'arribar a la barrera dels 5.000 persones, 5.000? Per exemple, al camp d'esports.
I ara que vindrà el Preta...
Amb 5.000 estaria maco,
eh? Hi ha més gent, eh? Jo sento dient 800 persones i se'm regira l'estómac, eh?
Bueno, doncs 1.500, però 5.000 estaria bé.
Bueno, però és que de 800 a 1.500 ja és el doble, clar.
Sí, correcte.
I hi ha hagut partits de 500, no fa tant.
Però ja saps que això depèn de la Guàrdia Urbana, de l'organització i de qui conti. Vull dir que això és igual.
Sí, el que passa és que l'Urbana sempre és la mateixa, però bueno, és igual.
Molt bé, escolta...
Això és una guerra perduda.
Sí, però... Sí, però...
És una pena, perquè és una pena. Però... I de fet, a xarxes, ahir també hi havia un fil que es va penjar una foto per una mica del camp d'esports, i n'hi havia un de Castellón que el tio al·lucinava, eh? Diu, hòstia, líderes...
Líderes, amb el camp que tenim...
Puntos. Sí. I esto, nosotros éramos, lo que dius tu, éramos 15.000.
És que és 15.000,
és que de Castelló també mengen a part, perquè a tercera ja eren 15.000.
Sí,
però és veritat.
Però
a vegades sempre diem, és que si la pilota no entra no ajuda, és que anem líders.
Bueno, és que l'any passat, i ho han comentat
aquí...
Bueno,
hauríem de fer el que diu l'Albert, hauríem de fer un dia de portes obertes, a veure qui ve.
Bueno, per provar-ho, sí.
No, per provar-ho no, per acabar amb el debat.
O sigui, ja ho dones per perdut?
Sí, té tota la raó del món. Portes obertes a veure qui ve al futbol.
I tant. Hi ha una desafecció cap al club, evident.
Que no cap al futbol,
Home,
no, futboleros ho som, no? A Lleida?
No, futboleros. Som futboleros de Movistar...
Futboleros de...
De Champions.
Futboleros de Barça, Madrid, Atlético, City, Bayern i tal.
Mira, m'estic veient el documental All or Nothing, que està al Prime Video del Manchester City, i de veritat que... M'agraden molt aquests perquè t'encén moltes interioritats, però n'hi ha unes que em posen els pèls de punta quan surt gent gran que et diu, no, és que aquí som un munt de gent que quan està bé a tercera, el que seria per nosaltres una tercera divisió, el Manchester City, que per desgràcia hi va estar molts anys,
aquí està,
El camp estava ple, sí. I el camp estava ple, i el camp estava ple, i el camp estava ple. I clar, al final, hosti, ho escoltes i dius, bueno, que nosaltres estem a segona B i som líders.
El problema, parlo una mica des de fora, que potser l'Albert i el Xavi en saben més, jo crec que no s'ha fet un anàlisi de... O sigui, no s'ha fet un anàlisi perquè no convé fer-lo. És a dir, perquè a ningú li interessa saber els resultats de tot això. Jo te parlo com a club de Lleida, en què nosaltres tenim relació amb molts clubs de Lleida, en canvi amb el Lleida Esportiu, mai. Mai. O sigui, ni el propi teixit esportiu... jo ahir vaig anar a veure el CB Pardinyes, no? Pues, igual que vaig a veure el Força Lleida o el Llista, però jo a Lleida Esportiu no hi vaig, no? I és una qüestió que crec que és un sentiment que tenim molta gent, no?
Saps què passa? Que moltes vegades he detectat que quan se parla de Lleida et parlen, sí, home, sí, els Esteve. I llavors ja està personalitzat molt. Quan el club en si, sinó, sí, els Esteve.
Va, ja van ser el Tacho, ja van ser el Llaurador, ja van ser... El que passa és que els Esteve, lo tonto, porten 9 anys ja.
Sí.
Va, Albert Esteve està a un de batir el rècord de longevitat de Màrius Durán com a president de futbol a Lleida.
Sense voler,
Clar, lo tonto. I això que va dir, jo no estaré aquí 10 anys, pues mira.
Pues ja a casa.
Molt bé, Vanessa, la M femení va perdre.
Bueno.
I contra l'últim?
Contra el Cuera.
Però és que anaven amb quadro, no? Vaig llegir, tenien moltes lesions, moltes baixes, i, bueno, clar, a vegades és el que diu l'Albert, a vegades surt creu i no pots donar-ho tot.
Després de tres victòries seguides, eh?
Sí.
Bueno, clar, és que després de tres victòries seguides, clar, és que estaven cinquenes, eh?
Claro.
A veure... Que els árboles no impiden ver el bosc, no ens pensem que la hem pujat a la Liga Iberdrola tampoc ara,
perquè seria un problemon,
que seria un problemon, o sigui, l'objectiu permanència, i de moment, escolta, ho estan fent sensacional, i sobretot important, portes als recasens
i amb una plantilla que no deu ser molt àmplia, doncs si tens dos o tres baixes, estàs fotut.
Tot el va a la fia voler.
No, nosaltres vam perdre Canàries, jo us ho vaig dir, vam donar la cara, però és el líder, tres jugadors de Superliga, pressupost...
Però feia bon temps a Canàries.
Sí, els nois, mira, vam poder anar a la platja i superbé. No
el tornar Moreros, no?
Almenys. Exacte, però és que... Vull dir,
home, jo em van parlar l'altre dia i aquest has d'acabar pagant el viatge, almenys, evidentment vas a competir, però...
No, clar, però la vida te l'has de... Tu ja saps quina lliga jugues i quina no, això ho has de tenir clar i no passa res.
Escolta, ara que dius això, ja saps quina lliga jugues. Quanta gent esteu a la lliga? Quants equips hi ha?
12.
12. Mm. On creus que quedareu?
Bueno, 600, 700.
Vale.
Sí.
Molt bé.
Bueno.
Permanència, sí.
Molt bé.
Quants baixen?
Dos,
bueno. Mm. Molt bé. Els qui, com deia l'Albert... ho tenen polaritzat és el tema del bàsquet, perquè l'Alep Plata és el que deia, allí o puges o baixes, és a dir, o fas promoció per pujar o fas promoció per baixar.
Com a l'hoquei, sí.
La victòria que té de moment el Pardinyes Lleida, se sap alguna cosa?
Està en mans del comitè de competició.
No hi ha data, no?
Que el comitè tardi tant en fallar una cosa que està claríssima, perquè el reglament surt, l'article, crec que és 41, bueno, no sé, ho vaig publicar, però no me'n recordo, me faig gran, que tenint l'article allí que t'ho expliqui, és que a part és que te retrata el cas.
155,
exacte, te retrata el cas exacte del que ha passat.
Que tot,
no hagi fallat encara el comitè de competició...
És estrany.
Sí. No saps com prendre, tu. No sé si és perquè, mira, estan buscant una quartada, perquè realment la cagada és del tio de l'acte, de la taula, de la persona que està a la taula, perquè l'error és de la persona a la taula, perquè dona la casualitat de que passem a l'últim jugador, però és que és el dorsal 20, vull dir, està al mig, no és que sigui l'últim de la llista, o sigui, pot passar amb el Wendell Davis demà, o pot passar amb qualsevol altre jugador. Llavors, no sé si tarda tant.
Bueno, som optimistes.
O veis, que estan mirant la manera de dir, bueno, sí, tal, però repetir no, o és que no saben com dir-nos-ho.
Clar.
Perquè el president de la Catalana és de Lleida, suposo que també està fent força, i...
Ahir era.
Bueno, sigui com sigui, ahir al Barris Nord, aquest... sí, ahir diumenge, sí. A 1:15, 63-76 davant del Gran Canària.
Bueno...
Ahir sí que no va anar de una cistella,
Buah, és que va ser un partit... com una muntanya russa.
Van començar molt fluixos, no? Primer i tercer quart.
Vam començar perdent de 15, el segon quart van remuntar i van anar a la mitja part només perdent de 3, comença el tercer quart i de repente, bup, otra vez a 15. Vull dir, va ser com a pujar, baixar... O sigui, en cap moment se'ls va veure que podrien guanyar, la veritat, eh? Perquè és que anaven a remolc tota l'estona i més de cor que de físic, no? Era un estrany, vull dir, que no donava la sensació que podien guanyar, la veritat.
Bueno, el que està fent el Pardinyes Lleida, ja ho hem dit, si li ha de donar molt valor, independentment de que estigui perdent partits, però també ens dona la visió de quan saltes en una lliga semiprofessional, que el nivell canvia, que ja no són històries.
El nivell i els pressupostos i els jugadors...
Sí, sí, clar, canvia tot. Canvia tot, eh?
L'Herbalife tenia dos...
Un dia la Vanessa Ortega em va fer un apunt fora ja de micròfon, que a vegades has de tenir el cap fred a final de temporada i dir, bueno, val la pena o no val la pena, Perquè pots cremar molts recursos,
O Països veu, no? Països.
Ja ho sé que a nivell esportiu pels jugadors és una pena, però a vegades ho has de pensar.
I al final les competicions fet són un desgavell total, perquè el Gran Canària és l'equip que guanya el Pardinyes a la fase d'ascens, que era el gran favorit perquè tenia dos tios de 2:15 i al final no guanya cap partit, vale? Ja es guanyem allà la fase d'ascens i després acaba pujant el Gran Canària. Per què? Pues perquè té Plafull, és filial d'equip de ACB i venga, tal. I aquí està l'Alep Plata. Al final les categories a competicions fer, el Força Lleida l'ha salvat als despatxos un parell de vegades.
Sí, això sí.
Llavors, bueno, quan tu l'aconsegueixes esportivament, ja ho havien comentat, home, jo entenc que des del club, hòstia, hi ha els jugadors, els veterans, Domingos, Gásquez, Martínez, diguis, hòstia... El tema és d'aquí.
A mi em fa... A mi
el de que... diners.
Que quadren els números. Ja, mira, si, si acaben baixant, escolta, ha estat una experiència, jo me'n recordo com vam pujar...
No, 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 clar, és que si a més baixes i et quedes amb un forat, és un problema.
És, aquest, ah, és això el que em preocupa.
Sí, 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 no, no, és això el que parlàvem. Mm. A l'Alep Or, el Palencia es va imposar amb un triple al, bueno, a l'últim segon, a l'última dècima, eh?
A l'última...
Que a més li va entrar, perquè a, si no, fort...
A la
si no
mitja
no.
volta, amb un peu de pollo, en la mà d'Eric Estuts als morros, bueno... Ja
89-87.
És un tio que l'any passat jugava de competició europea.
No.
Bueno, bueno, l'Albert ja ens va dir aquí que aquest any el Força Lleida guanyaria i perdria molts partits per molt poca diferència.
Sí, i per talent. Guanyarà molts per talent individual i en perdrà alguns, doncs, com, a, com aquest divendres, pues, doncs, que va ser un cara i creu. Va fer un partidàs, eh?
Uh-huh.
Vull dir, anar a Palencia i competir fins
no, no,
a l'últim
no,
segon.
Fins a l'últim segon, perquè aquí sí que no és una manera de parlar, eh? És
té,
l'últim segon.
Té molt mèrit. El que passa és que sempre te queda aquesta cara de tonto de dir, hòstia, he estat aquí. És que l'he tingut, la campanada l'he tingut i al final... Però bueno.
I el lleidallista que empatava a casa 4-4 davant del Girona.
Malament.
Malament?
Malament.
Amb els dos punteig sí, més malament. Que volen, sí.
Sí, sí, perquè se tenien que veure... Se tenien que fer força a casa i... I no sé si hi ha jaleos dintre el vestidor.
Bueno, això et volia
preguntar...
A més,
va passar una cosa molt rara, jo no hi era, però hi va anar el David, de, del diari, i em va dir que estaven amb 3 el Girona i fem una falta, que ja era la que feia 5 o la que feia 10, que implica falta directa, que és quan t'empaten, que dius, hòstia...
Algo passi.
És que, clar, jo no sé si va quedar tot tan clar. No, parlem no, dels comunicats i d'aquelles bueno. històries.
Bueno, bueno.
Que a vegades una tonteria destapa d'altres, però que, clar, això és interna, sí, això sí. és interna, i això són suposicions.
Esperem que
10 segons, exacte. Marc Márquez, 11a, pilot amb més victòries de Honda ja de tots els temps, amb 55, Àlex Márquez, a patir.
A patir, a patir.
Té tots els, té tots els números per endur-se-ho, té 28 punts d'avantatge, per tant, ho té bé, ho té molt bé, tots voldrien... Sí, sí. Però, clar, les últimes curses no sé si li està tremolant el canell, eh?
Bueno,
bueno però el que dèiem la setmana passada, com que no hi ha un rival clar, perquè ara és Luzi, però Luzi està a 28 punts.
Sí,
clar,
sí.
28 punts és una carrera i 3 punts.
28 de 50,
I,
queden.
I queden dues. Ahir em va quedar descartat un altre. Bueno. Ara, si no cau i no pren mal...
Sí, sí, tot sembla indicar que sí, però quan abans millor ja.
25, 28...
Sí, sí, no, no.
5, 6 en llocs, home, jo crec que es pot
jo
fer.
Jo crec que sí. Vanessa Ortega, Xavi Pérez, Albert Square, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres. Bona setmana.
Gràcies, igualment.
I nosaltres, senyals horaris, arribem a les 2. Demà hi tornem puntuals, com sempre, a les 12:20. Fins llavors, bon dilluns.